Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És divendres 9 de novembre de 2012. Ha començat ja la campanya electoral per a les eleccions catalanes del 25 de novembre. Els candidats comencen a explicar els seus programes, demanant el vot en un exercici legítim de democràcia i de pluralitat. Per a molts, aquestes eleccions són molt especials, sobretot pel debat sobiranista i pel tema del dret a decidir, que confronta les diferents posicions, la de Convergència i Unió, la del PP, la dels socialistes o la dels grups més clarament independentistes com Solidaritat o Esquerra. Els ciutadans decidirem el 25 de novembre en allò que és l'autodeterminació ordinària, per dir-ho així, de la democràcia, la capacitat que tots tenim d'incidir en la participació i en allò que ens afecta a tots, les lleis, el que els governs decideixen i, en aquests moments de dificultats econòmiques, una millor gestió dels recursos. Avui hem de fer un exercici positiu de valorar la bona feina que fan els polítics que estan als serveis de tots. No tots ho fan bé sempre, però donem-los un vot de confiança al d'aquests propers dies. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila a la producció i la redacció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest divendres, festa de la dedicació de Sant Joan del Laterà a la catedral de Roma, primada de l'Església Catòlica, també festa del Sant Crist de Balaguer, comencem resumint les notícies de les últimes hores. La campanya ja està en marxa. Els partits catalans han estrenat aquesta mitjanit passada els 14 dies d'intensa activitat política fins a les eleccions del dia 25, uns comicis en clau plebiscitària, marcats pel debat sobre la independència i també per la crisi econòmica i les retallades.
Els principals partits han escollit Barcelona i el seu cinturó industrial per engegar una campanya que està marcada pel debat sobiranista i els efectes de la crisi econòmica. La qüestió sobiranista ja ha centrat aquesta mitjanit els discursos de tots els candidats en els actes de començament de campanya.
Convergència i Unió ha obert la campanya a Fira de Barcelona amb el lema La voluntat d'un poble. El candidat Artur Mas ha demanat una majoria excepcional i ha fet una crida en aquests termes, explicant que aquesta majoria només la poden treure els de Convergència i Unió si la gent que no és estrictament de la Federació Nacionalista dona aquesta vegada un suport també excepcional.
El Partit Socialista de Catalunya ha defensat la seva aposta pel federalisme, el seu eslògan electoral, en un acte a Terrassa en què el candidat Pere Navarro ha avisat del risc de votar Convergència i Unió i el Partit Popular Navarro ha dit que són vots que van directament a les retallades i els vots del PSC són els vots de l'esperança, de la justícia i de l'honradesa.
Parlem de més partits. El PP ha escollit Castelldefels, on té un alcalde de la seva formació, per obrir aquesta campanya amb el lema Catalunya sí i Espanya també. La candidata Alicia Sánchez Camacho ha reclamat el vot perquè els populars puguin frenar els independentistes, ja que, segons ha dit, el PP és el vot útil per evitar la separació de Catalunya de la resta d'Espanya i amb l'objectiu de parar els peus a l'independentisme de Convergència i Unió.
Iniciativa, d'altra banda, ha engegat campanya a Cornellà de Llobregat amb el lema social i tant si podem, i Esquerra ho ha fet a Sant Vicenç dels Horts, defensant la seva aposta independentista per un nou país per tothom. Ciutadans ha donat el tret de sortida a la plaça Espanya de la capital catalana amb el lema Millor Junts i Solidaritat per la Independència. Ho ha fet el cinema Slauren amb el missatge electoral Independència 2014.
Avui dues entrevistes a candidats per començar el nostre recorregut per la campanya. Després de l'informatiu, entrevistarem 5 minuts després d'un quart de nou el candidat d'UPyD, formació extraparlamentària en aquest cas, en aquestes eleccions, candidat a la presidència, Ramon de Veciana. I a les 9, una mica després de les 9, ens visitarà Albert Rivera, candidat de Ciutadans. Aquesta campanya comença, en qualsevol cas, amb dues enquestes que es van fer públiques ahir, una del Centre d'Estudis l'Anàlisi d'Opinió de la Generalitat i una altra del Centre d'Investigacions Sociològiques del Govern espanyol. Totes dues donen la victòria a Convergència i Unió, però una amb majoria absoluta i l'altra no. Totes dues, això sí, coincideixen en la important davallada dels socialistes i en la possibilitat que el PP pugui quedar segon.
Sí, després d'aquestes eleccions en sortirà el Parlament de la desena legislatura des que es va recuperar la institució l'any 1980. El nombre de diputats a escollir es manté igual, 135 escons, 85 dels quals corresponen a la demarcació de Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona i 15 a Lleida. Podran votar prop de 5 milions i mig de persones i més de 112.000 s'estrenaran en unes eleccions al Parlament perquè ja han complert els 18 anys.
Altres temes de l'actualitat de casa nostra, l'informe a les 3 a casa, l'impacte social i educatiu en la jornada escolar contínua, elaborat per la Fundació Jaume Bofill i que es va presentar ahir, permet valorar l'impacte social i educatiu d'aquesta jornada compacta a Catalunya i conclou, atenció, que el país no té les condicions per aplicar amb èxit la jornada escolar contínua, com estan fent 7 de cada 10 instituts catalans.
Segons l'informe, no hi ha evidències que la jornada compacta millori el rendiment acadèmic, ni que serveixi per millorar l'organització quotidiana dels infants i dels adolescents, ni el temps que passen en família. De fet, indica que la tendència internacional és d'ampliació del temps que es passa a l'escola amb activitats extraescolars programades des dels centres educatius. L'informe posa de manifest que en el context català la jornada intensiva pot agreujar la segregació social del sistema educatiu, ja que només s'aplica a l'escola pública i és gairebé inexistent a la concertada. A més, la diferència horària dins de l'escola pública també genera diferències en el servei ofert entre centres.
IAG, International Airlines Group, l'empresa sorgida de la fusió de British Airways i Iberia, ha llançat una OPA sobre el 100% de Vueling. Es coneixen pocs detalls de l'operació, però ha transcendit que IAG té la intenció de mantenir la gestió de Vueling com a societat independent.
Les accions de Vueling tornen a cotitzar després de donar-se a conèixer els detalls de l'OPA que llançarà el seu accionista principal, IAG. Aquesta entitat ha comunicat oficialment a la Comissió del Mercat de Valors que oferirà 7 euros per cada acció de Vueling. Això representa, per tant, una prima del 28% sobre el preu d'ahir abans que se'n suspengués la cotització.
Us expliquem també que un grup d'indignats va assaltar ahir un supermercat a la localitat de Cubelles, al Garraf. El grup, format per una vintena de persones, pretenia emportar-se menjar i productes de primera necessitat per poder repartir-los a les persones que més ho necessitin.
Un dels indignats ha explicat que els serveis bàsics de la comarca estan desbordats i ja no poden ajudar les famílies en situacions precàries. A més, assegura que no es creuen que hi hagi crisi i explica que la situació actual es deu a la privatització dels beneficis.
L'escultor japonès Etsuro Soto s'encarregarà de les portes de la façana més històrica de la Sagrada Família, que es construiran amb un bronze de colors gaudinians.
L'escultor ha mostrat els models en què treballa i assegura que les portes del naixement de la Sagrada Família estaran enllestides d'aquí 2 anys. Josep Maria Subirachs és qui es va encarregar de dissenyar les portes del Pare Nostre i Soto serà qui doni forma a les portes de la façana del naixement de la Sagrada Família, l'única part del temple directament construïda per l'arquitecte Antoni Gaudí, declarada, recordem-ho, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. L'escultor japonès, que ja fa 30 anys que treballa amb l'equip d'escultors de la Sagrada Família, ha ideat unes portes vegetals que reprodueixen insectes idèntics als reals.
I una de cada 4 dones de Catalunya no tindrà mai fills. Segons un estudi elaborat pel Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma, la causa principal és l'endarreriment en l'edat que les dones decideixen ser mares.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest divendres. La llei espanyola de desnonaments vulnera la normativa europea. Així ho ha dictaminat l'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió. El dictamen no és vinculant, però el criteri de l'advocada és important perquè és el que normalment acostumen a seguir els jutges d'aquest tribunal que ara s'han de pronunciar.
La qüestió ha arribat al Tribunal de Justícia comunitari per una denúncia presentada a Barcelona per un ciutadà contra Catalunya Caixa després d'haver estat expulsat del seu habitatge per l'impagament de la hipoteca. hipoteca. L'advocada considera que la llei espanyola és incompatible amb les directives europees perquè no garanteix una protecció eficaç dels consumidors contra possibles clàusules contractuals abusives. El dictamen, a més, considera que els jutges han de poder suspendre qualsevol desnonament forçós fins que no es comprovi si hi ha hagut alguna irregularitat en el contracte hipotecari. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea arriba després que el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol han pactat reformar urgentment la llei per evitar, doncs, aquests desnonaments.
Un fort terratrèmol de magnitud 7,5 graus a l'escala de Richter feia tremolar la nit de dimecres la costa del Pacífic de Guatemala i en aquests moments el balanç provisional de víctimes mortals puja ja fins a 52, però la xifra podrà augmentar segurament a mesura que es facin les tasques de desenrunament.
Doncs sí, el departament guatemaltenc de San Marcos, a prop de la frontera amb Mèxic, és el més afectat. És el pitjor sisme que afecta el país els últims 30 anys. El terratrèmol, que s'ha notat també al Salvador i al sud-oest de Mèxic, ha fet que milers de persones sortissin al carrer per por d'una rèplica, tot i que, segons el director de l'Institut Nacional de Sismologia, Eddie Sánchez, no hi ha de previstes. El centre de l'alerta de tsunamis del Pacífic també ha dit que no hi ha risc que aquest sisme pugui provocar un tsunami. Recordem que encara hi ha més de 150 ferits i una vintena de desapareguts.
A la Xina, el president Hu Jintao ha fixat la lluita contra la corrupció com a principal objectiu en l'obertura del 18è Congrés del Partit Comunista Xinès, en què també s'ha fet una crida a les reformes democràtiques i al canvi de model del creixement econòmic.
Des que un article del New York Times va acusar la família del primer ministre Wen Jiabao d'haver-se enriquit, la corrupció ha acaparat el debat polític a la Xina. Per Hu Jintao, ningú es pot situar per damunt del partit. En un discurs on també ha fet balanç del seu mandat, el president xinès ha alertat que la corrupció amenaça la supervivència de la formació i de l'Estat. Hu Jintao comença a agafar el camí de sortida del Partit Comunista, posant deures al seu relleu, en Xi Jinping, i deures relacionats amb assignatures pendents del seu mandat que, lluny de solucionar-se, han empitjorat, com per exemple la corrupció. Més de 2.000 delegats deliberaran durant una setmana sobre la composició de la propera cúpula comunista.
I Barack Obama pronunciarà avui el seu primer discurs a la Casa Blanca després del triomf per a la reelecció dimarts passat i avançarà el seu pla per arribar a un pacte econòmic amb els republicans.
A partir de l'1 de gener entra en vigor per llei una combinació de pujades d'impostos i de retallades de despesa pública amb l'objectiu d'aconseguir una reducció del dèficit d'un 5% del producte interior brut. Es tracta d'una quantitat molt gran que comportarà retallades socials i militars molt importants i que podria portar el país a la recessió l'any 2013.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça de bàsquet va superar ahir el CSKA a Moscou i va fer un pas de gegant per acabar aquesta primera fase classificat per a la següent ronda a l'Eurolliga de bàsquet.
L'equip de Xavi Pascual ha completat un partit rodó en atac i en defensa contra l'altre gran preferit del grup D i ha guanyat a Moscou per 60-81. Un Navarro estel·lar amb 21 punts ha fet i un tercer quart sensacional, 13-25, han segellat un triomf que permet ampliar la imbatibilitat europea a 5 victòries.
Us expliquem ara, parlant de futbol, que el Deportivo de la Coruña ha sol·licitat el preconcurs de creditors després de l'embargament que Hisenda ha decretat sobre els ingressos del club gallec.
El president del grup gallec, Augusto César Lendoiro, ho ha explicat en roda de premsa. Si li concedeixen el preconcurs, el Deport tindrà 4 mesos per negociar amb els creditors un pacte de refinançament que eviti el procés concursal.
I parlant ara de l'Espanyol, us expliquem que la constatació que des de la candidatura de Sergio Oliveró s'està atacant constantment ha fet que l'expresident Daniel Sánchez Llibre sortís ahir a escena i ho fes amb la persona que diu que no li ha fallat mai, l'actual president Ramon Condal. L'expresident ha assegurat que en aquestes eleccions, les del dia 19, a ell i al seu grup de directius afins els han tractat de xoriços arran de les acusacions de suport de cobrament, de suposat, perdó, cobrament de les plusvàlues després dels traspassos d'alguns jugadors. I tanquem el bloc esportiu explicant-vos d'una banda que el Barça jugarà diumenge a tres quarts i cinc de sis exactament de la tarda al camp del Mallorca en una nova oportunitat de refermar el seu lideratge a la Lliga Espanyola. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà l'Osasuna demà a les 6 de la tarda. I tanquem amb els resultats dels equips espanyols ahir a l'Europa League. Acadèmia de Coimbra 2, Atlètic de Madrid 0. Malgrat aquest resultat, els matalassers continuen líders del seu grup. Atlètic de Madrid, doncs, primera derrota en aquest torneig. D'altra banda, Atlètic de Bilbao 2, Olímpic de Lió 3. Els bascos pràcticament estan eliminats de la competició. I, d'altra banda, Twente 0, Llevant 0. Els valencians mantenen les seves opcions.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completant l'informatiu quan és un quart de nou, la Conferència Episcopal Espanyola avisa que la legislació espanyola sobre el matrimoni, independentment que sigui o no conforme a la Constitució, és greument injusta. Considera urgent en aquesta línia una modificació de la llei per protegir la institució matrimonial i la família, després que el Constitucional avalés la reforma del Codi Civil que permet casar-se dues persones del mateix sexe. Els bisbes van fer públic ahir el comunicat on recorden la doctrina de l'Església Catòlica, sense renunciar a fer més precisions quan es coneguin els termes exactes de la sentència del Tribunal Constitucional.
I també us expliquem que l'Escolania de Montserrat oferirà avui a les 9 del vespre un concert a l'Auditori de la Pedrera de Barcelona per commemorar el centenari d'aquest edifici modernista dissenyat per l'arquitecte Antoni Gaudí i construït entre els anys 1906 i 1910. Els escolans, acompanyats per la Capella de Música de Montserrat i el pianista per Vicenç Prunés, interpretaran dos cants del llibre vermell, obres de Joan Cererols, i estrenaran també tres ofertes de Ramon Humet. Sota la direcció de Bernat Vivancos, el concert de l'Escolania de Montserrat d'avui inclourà concretament dos cants del llibre vermell de Montserrat, tres cants a la Verge i la missa De Functorum de Joan Cererols, així també tres ofertoris del compositor contemporani Ramon Humet i les obres Sequentia Profestis, Sanctis Benedicti de Ramon Escofet, Nigre Sumum de Pau Casals i Marinada d'Antoni Pérez Moya. Serà avui a les 9 del vespre a la Pedrera.
I dues previsions. El CD Veus per una nova evangelització es presenta a les 9 d'aquest vespre a la Basílica del Pi de Barcelona. És un disc amb 19 cançons d'inspiració cristiana, resultat de la unió de moltes forces del panorama musical, des de la germana Glenda fins a Xavier Morlans, entre molts altres. La cita a les 9 del vespre a la Basílica del Pi. Per treure els tíquets, amb la col·laboració de 5 euros, cal enviar un missatge a l'adreça fundacionunaveu@gmail.com. I diumenge a les 5 de la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família, celebració presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac amb motiu de l'inici de l'any de la fe i en el segon aniversari de la dedicació de la Basílica pel Papa Benet XVI. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, elecció decisiva sobre l'inici de la campanya electoral. El periòdico, volem saber, 10 lectors del periòdico proposen als candidats els temes que haurien de tractar en campanya electoral. El Punt Avui, amb un interrogant molt gran, titula Obtindrà Ciu la majoria absoluta? Quina serà la segona força? S'ensorrarà el PSC? Són algunes de les qüestions que plantegen el titular principal. El País, el sobiranisme impulsa Mas cap a la majoria absoluta. El Mundo, Iberia farà fora 5.000 persones i farà servir Vueling per al seu baix cost. L'ABC titula El sondeig de Mas li dona majoria absoluta, però el 6 el tomba. La Razón, la veritable Catalunya, un atur del 59,3%, economia 11,4% i finançament 7,9%, també referint-se a la campanya electoral. I el diari Ara, amb una recreació del joc de l'Scrabble, amb diverses paraules, titula La partida decisiva, també sobre les eleccions.
Aquest dissabte, al primer programa de Del Camp a Taula, entrevistarem el conseller d'Agricultura Josep Maria Pelegrí. Del Camp a Taula, amb Isidre Font. Actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Aquest dissabte, amb la visita de Josep Maria Pelegrí. Del Camp a Taula, cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Va, nens, que baixem. Ja som a Montserrat. Que bé poder aparcar còmodament, agafar el cremallera i després d'un espectacular trajecte de 15 minuts arribar al santuari.
Aquesta tardor puja a Montserrat i descobreix més del que imagines. T'oferim un 50% de descompte per visitar el nou espai audiovisual i viatjar amb el funicular de la Santa Cova. Tota la informació a cremalleradamontserrat.cat. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora, per una banda, tenim aturades habituals en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, les seves rondes, Déu-n'hi-do les rondes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral molt plenes en sentit Llobregat, com a incidències d'aquest accident que s'ha produït a la zona de Montigalà, la sortida a la Pota Nord, a la B20, sortint de Barcelona. Hi ha cua d'un parell de quilòmetres que ja comença sortint de les rondes, gairebé el nus de la Trinitat, fins a aquesta sortida de Montigalà, Pota Nord, B20, com dèiem, sortint de la ciutat comtal, en aquest cas és a causa d'un accident. Això, la resta de la xarxa viària, aturades habituals que hi són, en plena hora punta, vies que envolten Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments està clara normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
La situació del temps avui està marcada per una pertorbació situada sobre Portugal. Ens arribaran vents càlids del sud que faran marxar el fred dels últims dies. De fet, aquesta nit ja no ha estat tan freda. La zona del país on plourà són les comarques del Pirineu de Lleida. De fet, està plovent aquest matí ja a la ciutat de Lleida, tot i que poc, a causa de la presència del vent del sud i el mur dels Pirineus. Les temperatures màximes poden pujar a les comarques de Tarragona i Barcelona fins als 22 o 24 graus.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, Sabanida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Ja ha començat la campanya electoral i els partits estan donant a conèixer els seus missatges demanant el vot. Volem començar la sèrie d'entrevistes, el nostre recorregut per la campanya, amb un candidat d'una formació extraparlamentària però que aspira a aconseguir representació a la Cambra Catalana. Unió, Progrés i Democràcia, UPyD, la formació liderada a nivell espanyol per Rosa Díez. Ens acompanya el seu candidat a la presidència de la Generalitat, Ramon de Veciana, també col·laborador d'aquest programa a la Tertúlia. Senyor de Veciana, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sens dubte, la important presència social d'un debat sobiranista ha influït en aquesta convocatòria d'eleccions, amb la manifestació de l'11 de setembre i el projecte d'Artur Mas d'impulsar una consulta. Quines són, si pot ser breument, les propostes de la seva formació en aquest tema?
Doncs nosaltres, el nostre lema aquest cop és contra la independència. De fet, s'ha convocat unes eleccions amb clau plebiscitària i creiem que era oportú manifestar clarament quina era la nostra postura davant de la qüestió que es planteja com realment preguntada en aquestes eleccions i per tant volíem ser clars i que la gent tingués molt clar quin era el nostre propòsit davant d'aquesta proposta. També parlarem evidentment d'allò que el senyor Mas quan ha convocat les eleccions no vol parlar, que és de l'atur, de l'economia, de la sanitat, de l'ensenyament, és a dir, tot allò que ell no pot precisament ensenyar un saldo positiu i que les eleccions serveix una mica, bueno, una mica, no, absolutament per amagar aquest desastre de gestió.
Senyor de Veciana, hi ha un vídeo de la seva formació que està provocant una certa polèmica per la recreació que fan de la vida de Brian i allò que els espanyols ens han donat als catalans. Com el defensen vostès, aquest vídeo, el missatge que dona?
Doncs el missatge el que intentem traslladar és això, és a dir, aquest victimisme permanent i aquest egocentrisme del nacionalisme que no veu més enllà que el seu propi melic, quan en realitat la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya és una relació fructífera i de la qual tots ens sortim guanyant. I aquesta pretensió permanent d'anar traient un peix al cove, l'únic que fa és empobrir les relacions, empobrir-nos a nosaltres els catalans i, en definitiva, fer una convivència difícil. Ho hem fet amb clau d'humor, perquè sovint, doncs, encara que la situació no és una situació, diguéssim, alegre, la que ens han plantejat, però creiem que atacar, diguéssim, els plantejaments independentistes amb la ironia era la millor arma.
Una última pregunta, senyor Ramon de Veciana, candidat d'UPyD en aquestes eleccions. De la resta de propostes que en el seu programa inclou UPyD, propostes socials i econòmiques especialment, hi ha la possibilitat de tendir ponts amb altres forces polítiques si vostès aconsegueixen representació parlamentària de cara a la nova legislatura, ponts amb formacions d'esquerra com el PSC o aquestes que es manifesten contra les retallades i l'austeritat, per exemple?
Evidentment, és a dir, nosaltres el que tindrem en compte són el contingut de les propostes i no de qui les fa, perquè evidentment el que interessa al ciutadà és que se li donin solucions als seus problemes. Ahir sortia una enquesta al CIS i si ens fixem en quina és la preocupació dels catalans, l'última o de les últimes preocupacions és el tema de la independència, el tema territorial, el que preocupa és l'atur, l'economia, la sanitat, l'ensenyament, tot això que el dia a dia configura la nostra realitat. Doncs qualsevol proposta que es faci en aquest sentit de millorar la situació dels catalans, sobretot en matèria d'atur, en matèria d'economia, doncs estarem al cantó de les forces progressistes que, en definitiva, és el que pretenem. De fet, aquestes eleccions, si el senyor Mas obtingués una majoria absoluta, seria un xec en blanc per fer polítiques socials regressives com ha estat fent fins ara.
Per cert, en aquesta campanya vindrà algun dia Rosa Díez? Tindran algun míting central?
Ahir va estar la Rosa Díez fent l'inici de campanya, va fer, diguéssim, un sopar amb la militància, i després va fer la penjada de cartells i just una mica abans una roda de premsa. Tornarà al cap de setmana dels dies 17 i 18, també fer l'acte final central de campanya i possiblement el tancament de campanya també vingui. També amb tota seguretat vindran el diputat Toni Cantó, la diputada Irene Lozano, l'europarlamentari el senyor Francisco Sosa Wagner, per explicar les conseqüències d'aquesta pretesa independència, quin pot comportar a nivell europeu. Vull dir que tots els diputats i càrrecs electes del nostre partit doncs passarà per Catalunya per explicar les conseqüències d'aquesta possible o pretesa independència.
Gràcies, senyor Ramon de Veciana, candidat d'UPyD a aquestes eleccions, en el sentit neutre, com sempre dient, que vagi molt bé aquests dies. Bon dia.
Moltes gràcies. A reveure.
De seguida, la tertúlia d'actualitat.
Ràdio Estel.
Junts estem fent camí. Un camí cap al futur. Un camí on encara no hi ha res decidit. Sabem que no serà un camí fàcil, però tot és possible. Ens cal la força de tots per recórrer-lo, perquè només fent-nos costat podrem avançar democràticament, serenament, pacíficament i dient sempre la veritat. Perquè són els vostres somnis els que marcaran les nostres passes. Les passes de Catalunya, la voluntat d'un poble.
Convergència i Unió. Fem-ho possible.
Passant titulars, l'última hora informativa, saludem els que formen part avui de la taula de la tertúlia. Tenim el periodista Lluís Foix, bon dia.
Bon dia.
I de moment també Ignasi Ferreres, exconseller de Treball i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, benvingut.
Bon dia, tingueu tots.
També tindrem Salvador Aragonès, que ara mateix s'incorporarà, periodista i professor de la Facultat de la Universitat Internacional de Catalunya. Un titular per començar de com veuen l'inici de campanya amb les dues enquestes d'ahir i l'escenari que s'hi pot dibuixar.
Crec que hi haurà alta participació, doncs perquè a part dels elements econòmics hi jugaran els elements, diguem-ne, de futur identitaris, dit així simplificadament.
Elements de futur identitari. Senyor Foix també està d'acord amb això, que hi haurà una polarització excessiva amb aquest tema?
A veure, jo crec que les enquestes diuen que Convergència guanya. Unes diuen que guanya doncs, per majoria absoluta i les altres diuen que guanya per majoria relativa. Després també indiquen les enquestes que el PSC baixa força, que Ciutadans puja, que Esquerra Republicana es manté bastant a l'alça i que el PP es queda pujant també. Jo crec que, en fi, el més interessant sembla ser que serà si Convergència doncs, té una majoria suficient, no sé quina paraula utilitza, que és la majoria...
La majoria excepcional, la diu majoria excepcional, un nou concepte.
Que són paraules doncs, que tenen, pues, la teva, semiòticament s'haurien d'estudiar, no?
Sí,
perquè majoria excepcional em sona una mica estrany.
Sembla però... com més que absoluta, no? Majoria excepcional.
Sí, em sona estat d'excepció.
Senyors, ara continuem. Bon dia, senyor Salvador Aragonès, benvingut. Titulars d'última hora que ens resumeix Gerard Carrión i ens ajudaran també a interpretar amb una mica més... de força a l'actualitat d'avui.
Hola, bon dia. La campanya ja està en marxa. Els partits catalans han estrenat els 14 dies d'intensa activitat política fins a les decisives eleccions del dia 25 de novembre. Uns comicis en clau plebiscitària marcat pel debat sobre la independència, la crisi econòmica i les retallades. Iberia afronta uns dies clau per al futur de la companyia. 24 hores després de fer-se pública l'OPA sobre Vueling, la companyia presenta un pla de reestructuració que afecta atenció fins a 4.500 treballadors. El pla també inclou una reducció de salaris i l'eliminació de les rutes no rendibles. I la llei espanyola de desnonaments vulnera la normativa europea. Així ho ha dictaminat l'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El dictamen no és vinculant, però el criteri de l'advocada és important perquè el que normalment solen seguir els jutges del tribunal, que ara s'han de pronunciar.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. Torna l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti al Liceu, amb la producció plena d'alegria i d'humor de Mario Gas, de l'11 al 18 de novembre. Venda de localitats pels canals habituals del Liceu i Ticketmaster. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Saps què és un dia d'or?
Un dia en què estàs contenta amb la teva nova tallada de cabells. Quedes amb un vell amic per veure una pel·li. I a més, els 8 dies d'or del Corte Inglés, tens un 15% de descompte en sèrums, contorns d'ulls i bases de maquillatges, de perfumeria i cosmètica.
Gaudeix de molts dies com aquest i aprofita els 8 dies d'or al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Ja en la tertúlia d'actualitat, on ens acompanyen el periodista Lluís Foix, el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Ràdio Estel regala dues entrades per a l'espectacle Esplenda del Mac Lari. L'espectacle és demà a les 9 del vespre al Teatre de l'Atlàntida de Vic, i avui farem el sorteig entre tots els que heu entrat en el web radioestel.cat per posar-nos les vostres dades. Al final d'aquesta tertúlia farem el sorteig. Havien dit el senyor Foix i el senyor Ferreres que aquestes eleccions estan molt marcades pel debat sobiranista i per la possibilitat que Convergència governi. Es mostrava crític el senyor Foix amb aquest concepte de majoria excepcional, després ho comentem, però, senyor Aragonès, abans, per completar la primera roda.
Jo dic el mateix, és a dir, que aquí... El que passa que quan es diu que això és plebiscitari, què significa, no? Perquè aquí estem jugant sempre les paraules. S'està fent, no s'està fent un plebiscit, s'està fent unes eleccions. Ara bé, és unes eleccions perquè l'altre dia l'Artur Mas va dir, el president en funcions, va dir, no, en funcions encara,
encara no. En funcions no. Ho serà a partir del 25 de...
El president candidat, volia dir.
Exacte, és
no,
igual.
Va dir, diu, és que si no es fa un referèndum, doncs també pot ser unes eleccions. Llavors, què vol dir això? Que ell entén que aquestes eleccions poden ser o caixa o faixa en el tema del... en el tema, de, per exemple, de l'Estat català o en el tema de l'independentisme. No ho sé. És a dir, totes aquestes coses estem manejant una mica a la gent dient coses que jo crec que... cuidado, eh? Després surt el Duran Lleida i diu, escolti'm, si el poble català no és independentista, crec jo, diu. Després surt l'enquesta i diu que sí, que la majoria són 57% que serien independentistes. Jo crec que aquí hi ha tot un discurs, diríem, contradictori, no? I contradictori, a més, no massa clar tot això, no? I crec que les coses s'haurien d'aclarir en aquesta campanya electoral d'una manera, diríem, bueno, ja hi ha els programes, no? Però s'hauria d'aclarir d'alguna manera què és i allà on vol anar Convergència i Unió. Jo encara no ho tinc clar.
Senyor Foix. Sí, a veure, jo el que sí tinc clar és que, almenys des de cara enfora i cara endins, aquestes eleccions... l'eix principal serà l'eix sobiranista. O sigui, vulguem o no vulguem, ens agrada o no ens agrada, ens agrada...
Sobiranisme doncs... és independència?
Sí.
Llavors, és que les paraules són una mica...
Sí, exacte, abans, home, perquè...
s'han d'interpretar, perquè si no, no...
Encara que Artur Mas doncs, no vulgui o no parli d'independència, doncs, a veure, quatre potes i una taula al mig, doncs, i una fusta al mig és una taula.
Sobirania d'un estat vol dir un estat independent, un estat amb representació internacional, a l'ONU,
sí,
etcètera.
No, sí, és molt legítim. Llavors, jo crec que aquestes... aquestes eleccions hi haurà aquest eix principal i després el que jo no sé fins a quin punt hi jugarà un paper important l'eix social. Què vull dir amb això? Doncs es parlarà dels aturats, es parlarà del 29,2% de catalans que viuen a la llindar de la pobresa, es parlarà de l'atur, es parlarà de la corrupció, es parlarà de tantes coses que preocupen també la gent. Ja veurem, hi ha una vaga el dia 14, no sé quina incidència tindrà. A mi em dona la impressió de que són unes eleccions en les quals hi ha molt desconcert, no només per part de l'electorat, sinó també per part dels polítics, perquè el que diu Convergència i Unió cada dia té un matís diferent, sí. No només amb el llenguatge, sinó també amb el contingut, amb la independència, la interdependència, fins si Europa ens vol i si no ens vol, i si no podem entrar a Europa, sí, i en canvi ahir Europa diu, Artur Mas diu, no, escolti, és que si Europa no ens vol, llavors no donarem aquest pas. I en canvi ahir diu, escolti, el donarem encara que digui el que digui. Per tant, hi ha
una miqueta de dubtes.
Hi ha un llenguatge confós que, per exemple, Esquerra Republicana no el té, Ciutadans no el té, el PP no el té. I
UPyD, ara acabem d'entrevistar el candidat d'UPyD, que és com Ciutadans, sí. Pràcticament, en aquest tema.
Sí, i bé, aleshores, jo crec que haurem d'esperar, perquè l'enquesta del CEO d'ahir, hi havia una dada que jo crec que té la seva importància, és que hi ha un 30%, un 29 i escaig per cent de catalans que encara no han decidit. O sigui, l'Ignasi Ferreres deia que hi hauria molta participació. No sé en qui beneficia això.
Si es decideixen, a veure qui beneficien. Sí. Si aquest 30% sí. Es decideix a votar, i si vota més gent, fins i tot.
I clar, llavors, el que no sigui partidari de la independència i hagi votat Convergència, que n'hi haurà de gent, no sé en quina proporció, en qui votarà? Bé, jo crec que no són, m'atreveria a dir, que no són unes eleccions normals, clàssiques, típiques. Són unes eleccions que tenen aquest ingredient nou, que és l'ingredient nacional, que fins ara no l'havien tingut amb aquesta força.
Senyor sí, Ferreres, no, ja que s'han fet referències a Duran Lleida i vostè és d'Unió, ja, pot dir alguna cosa?
Per al·lusions.
Sí, però tampoc no, diguem-ne, no sóc el
no
representant,
actiu,
ja. Diguem-ne, en tot cas parlo des de la meva
llibertat
de pensament. No, jo recullo aquestes últimes paraules d'en Lluís Foix i el sentit de la certa indefinició, diguem-ne, dels objectius d'aquestes eleccions. Ho dic perquè això es presenten com si haguéssim objectius que siguin variables d'un dia a l'altre, d'això. Jo crec que hi ha un element que és important i que no hauríem de procurar no confondre. Jo crec que aquestes eleccions, i per això vull començar la meva intervenció dient que serien amb molt ampla participació, és perquè és una invitació al poble de Catalunya a decidir, per dir, a decidir sobre a que pugui decidir sobre el seu futur. O sigui, jo crec que està en joc l'exercici de l'autodeterminació. O sigui, no perquè ara hagin de determinar si, diguem-ne, s'opta per una fórmula independentista o de vinculació a l'Estat o confederal o federal, que això serà el pas posterior, a partir, en tot cas, del 26, per entendre'ns, amb un horitzó, diguem-ne, que pot ser llarg. Sinó, senzillament, diguem-ne, aquestes eleccions dirimeixen el que el poble pugui expressar, pugui afirmar-se amb el criteri de que nosaltres decidirem el nostre futur. Però no, diguem-ne, la fórmula concreta. Tampoc estan sobre la taula, diguem-ne, ni fórmules de preguntes possibles, si sobiranisme... Jo tampoc coincideixo totalment de que l'autodeterminació vulgui dir independència. Autodeterminació vol dir que jo determino el meu futur, per entendre si pot ser en un sentit o un altre. Una altra cosa és que un tant per cent elevat de gent identifiquin el concepte d'autodeterminació amb independència.
Aquest és el tema, que els defensors de l'autodeterminació com a decidir el futur de Catalunya són els independentistes, pràcticament tots.
No necessàriament.
No hauria de ser, ja ho sé.
No necessàriament, no hauria de ser, no és. No és. Una altra cosa és que, diguem-ne, estigui el terme més...
El PSC s'ha apuntat més a defensar el dret a decidir.
Està amb el federalisme d'això. Dic per què. Per exemple, vostè que abans s'ha fet referència a en Duran Lleida, sí. Doncs, diguem-ne, Unió Democràtica de Catalunya fa molts anys que ha defensat, des de sempre, el dret a l'autodeterminació. Tinguem en compte, i sempre aclarim, que autodeterminació vol dir, la paraula més, si som correctes, diguem-ne, l'anàlisi, autodeterminació, jo determino el que vull.
Un dret bàsic dels pobles.
I després em puc decantar, doncs, per casar-me amb aquest o amb aquest altre, o anar per lliure, per entendre's. Per tant, diguem-ne, no es pot jugar tampoc amb la confusió de conceptes. I, per altra banda, crec que també Estructures d'estat no vol dir necessàriament estructures d'estat, necessàriament, diguem-ne, un estat independent clàssic, com s'entenia pues, tradicionalment, doncs, perquè hi pot haver estats associats, com és, diguem-ne, Puerto Rico,
els
Estats Units. Bueno, és igual, però encara és una realitat, diguem-ne.
O Baviera, Alemanya, sempre posem l'exemple de Baviera.
Tant, diguem-ne, no diguem-ne, els determinismes no són, diguem-ne, necessàriament per aquí. Jo crec que el repte important el tindrem a partir, diguem-ne, d'aquestes eleccions. Ara bé, el que es juga, i aquesta és la petició que fa en això el president Mas, és dir, vostès, perquè pugui parlar de tu a tu amb el govern, perquè, a veure, això de tota la gent una mica, mínimament, diguem-ne, assenyada, dic assenyada i potser no és correcte, perquè, diguem-ne, els que ens defensen una altra cosa no vol dir que no siguin assenyats. Diuen que això haurà de passar al final per una negociació. No s'admet un procés d'aquestos que no s'hagi de passar per una negociació, encara que sigui per intentar
llavors
negociar
el que diu Mas
la pregunta
de
del referèndum. I per tant, diguem-ne, hi ha d'haver una negociació i aquesta negociació és molt important que pugui ser portada en termes de tu a tu. I, per tant, el plantejament, diguem-ne, quan diu aquesta majoria que pugui ser majoria absoluta o excepcional o que sigui, amb tots els matisos que això puguem trobar-hi, vol dir, senzillament, escolti, que l'interlocutor que tingui davant sàpigui que darrere té una voluntat molt forta, una voluntat popular molt forta. I això és el que, diguem-ne, legítimament es demana des del president Mas.
A mi em sembla, seguint el fil argumental de l'Ignasi, jo crec que aquí hi ha un aspecte o hi ha un concepte que no s'esmenta, no? Així com diguem, el procés d'independència o el procés de fer un referèndum a Escòcia sempre ha estat lligat amb la relació amistosa o la relació institucional correcta amb el Regne Unit, aquest no és el cas de Catalunya. En el cas de Catalunya, jo hem dit moltes vegades, ho hem sentit moltes vegades, del president Mas, jo faré això tant si es vol com si no es vol, tant si és legal com si no és legal.
O faré això perquè no ens estimen a Espanya, no? Sí, hi ha com aquest missatge.
És aquest missatge que jo crec que el fa molt diferent. La meva posició personal és que la independència de Catalunya no es farà ni contra Espanya ni sense Europa. Jo m'equivoco, eh?
Si es fa, no es farà així, creu vostè.
O sigui, jo crec que és impossible que hi hagi una independència de Catalunya. Després ahir...
Rupturista, diguéssim.
Ens diu una altra...
Almenys és molt més difícil, vaja.
Ens diu una altra cosa, diu, escolti, no, si hem d'estar... un dia, quan va a Europa, diu, escolti, si Europa no ens vol, doncs ens ho repensem. En canvi, ahir diu, escolti, no, encara que Europa no ens vulgui, seguirem endavant. Jo crec que l'electorat català és prou madur i es pot deixar portar o es pot decidir amb dues variants, o amb dos, que és la motivitat, que és la il·lusió, que és el voler ser, i després hi ha un altre que és el que pot ser fins allà on es pot arribar. I a mi m'agradaria que, evidentment, que aquestes eleccions no es decidirà la independència. I segurament tampoc amb un referèndum sobre el dret a decidir tampoc es decidiria la independència. Però jo el que voldria és que aquest missatge que veiem des de Madrid, però que també és des d'aquí, escolti, quan el president va a Madrid, diu, escolti, la paraula diu, hi ha una desconfiança mútua. I això ho diu dos dies després, em sembla que és el 13 de setembre passat, dos dies després de la manifestació. Bé, si hi ha aquesta desconfiança mútua, què fem? L'augmentem? La
intentem fer minvar?
La fem minvar una mica o que sigui. O sigui, aquí, a veure, aquells que pensen que les eleccions... Les eleccions és un mitjà de la democràcia, i la mateixa democràcia és un mitjà. O sigui, la democràcia en si mateix no és una ideologia, la democràcia doncs és que és com
és un instrument.
És com els ferrocarrils de la Generalitat.
No és una finalitat.
No, que tu puges, entres, baixes...
És una eina bàsica als nostres temps.
El que hi ha, a mi em sembla, els temes de fons, realment. I el tema de fons, deixeu-m'ho dir, volem viure conjuntament amb els espanyols, amb totes les peculiaritats possibles, sí o no? Aquesta és la pregunta.
I jo donaria la meva pregunta, és molt particular. Davant d'aquesta pregunta, la resposta de molts podria ser, escolti, volem o no volem, però no puc contestar amb un sí o no. amb condicions que sigui respectat. Si no sóc respectat, no vull continuar amb la condició. Que això és el que ha passat ara actualment,
possible,
em sembla,
sí.
Aquest estat d'ànim, és que la gent se n'estan tips, perquè han arribat al convenciment que són maltractats. I llavors diu, pot continuar? Home, però s'ha de refer. S'ha de refer.
Sí, jo crec que una vegada més, si permeteu, Salvador...
Salvador Algonés està escoltant, però també volem que parli.
Una vegada més, jo crec que des de fa gairebé 200 anys Catalunya ha marcat la política espanyola, en tots els sentits. Sí.
Tesis bastant discutibles.
Ho posa una mica en dubte.
No, el mercat, no vull dir que hagi guanyat.
Ah, va bé.
No, és a dir, a veure...
D'acord, amb aquesta interpretació, sí. És que jo pensava que diguem-hi la marcada i la direcció.
La dirigia,
la dirigia.
Si agafem el segle XX, la primera gran sacsejada del segle XX era la Setmana Tràgica de Barcelona. Després les Juntes de Defensa de l'any 17. Després la dictadura del Primo, que la proclama aquí Capitania General amb la mancomunitat allà aplaudint durant dos o tres dies perquè pensava que no passaria res. Després la República, que es comença aquí. Després el 6 d'octubre, que és a Barcelona. Bueno, després la Guerra Civil, que és Barcelona i Madrid, però que els punts de resistència són aquí. I després la Constitució del 78. En bona part, és una aportació de Catalunya. I ara, aquesta nova situació, també és Catalunya qui la desferma. I en aquest sentit, jo crec que d'aquestes eleccions, i això sí que em permeto, crec que serà així, marcaran un abans i un després, no només per Catalunya, sinó per tot el conjunt d'Espanya, d'Ibèria, i també pot tenir unes repercussions europees. No?
Ibèria no es refereix a la companyia aèria, sinó a la península. Eh?
Sí.
Ja ens entenem.
És que Ibèria...
És que ara que es parla d'Ibèria i Vueling, per això. Senyor Aragonès, vostè té alguna opinió nova després d'escoltar els companys de taula?
Bueno, de fet, aquí s'ha parlat molt, no? Però sí, que alguna cosa jo podria afegir-hi. Per exemple, és important l'índex abstencionista que hi haurà en aquestes eleccions. Si hi ha poca participació, per moltes majories absolutes que hi hagi, tal, la veritat és que això quedarà igualit.
Fa dos anys va ser el 60%, les dades són clares. Bueno, si la pugem serà millor, si la baixem serà
millor. A mi em sembla que això seria una mica insuficient, no? O sigui, treure majoria absoluta amb un 60% de participació. Després, clar, hi ha una cosa que dius, i el Baix Llobregat votarà o no votarà? Perquè normalment el vot, diríem, aquest diríem, més espanyolista, doncs normalment no acostumava a votar en aquestes eleccions. Ara votarà o no votarà? Clar, si es planteja la cosa de dir volem estar en Espanya o no volem estar en Espanya...
Potser sí que haurien de votar.
Llavors crec que aquest vot ja no estarà... No, és cosa de catalanes. No, és que ja aquí t'afecta tu també, no? Llavors m'imagino que hi hauria d'haver una... Si no hi ha una alta participació, doncs jo crec que no se li pot donar, democràticament parlant, un valor absolut al tema, no? Ara, després hi ha una altra qüestió que és important. És a dir, el problema és que la gent està, i insisteixo amb el que he començat a dir, no? La gent no sap allà on anem. No sap allà on anem. És a dir, què passarà després el 26... El dia 26, a partir del dia 26, què passarà? Cap a on anem? I no se sap això, perquè aquí, clar, estava parlant el conseller Ferrer, però l'exconseller Ferrer, sí. Si no, ara aquí crearíem, o el mateix Lluís Folla. I escolta, és que aquí això és un procés cap a on? I crec que això s'hauria de despejar una mica, no? Perquè si no és un horitzó que hi ha molt sentimentalisme aquí, perquè tot el que es refereix a independència, tal, hi ha molt de sentimentalisme, i la realpolitik, o sigui, la política de pensament i de raonament i tal, doncs hi ha vegades que desapareix, no?, davant d'aquest sentimentalisme que hi ha entorn a la independència. I, per tant, doncs el seny català i la rauxa, doncs potser aquí serà una elecció més de seny o més de rauxa, ja ho veurem, no? Però, vull dir, aquesta hauria de ser la proposta electoral que hi hagués molt més seny que no rauxa.
Jo respecte al que dius, que si no hi hagués, si hi hagués menys d'un 60%, doncs, evidentment que vol dir alguna cosa, però no és menys democràtic. És a dir,
no invalida el tema, no.
Als Estats Units, la participació em sembla que no ha arribat a un 50%.
Acostuma a ser de la meitat, perquè són els que s'apunten a votar, no?
Per tant...
Hi ha que fer set cues de 7 hores per votar.
Sí. No, o votar...
Anticipadament.
Anticipadament.
Però a mi em sembla que el que passarà a partir del dia 26 és que el mapa polític a Catalunya canviarà d'una manera molt substancial. I Espanya també. És a dir, al veure... clar, aquí ha arribat a un punt que dius, home, escolti, nosaltres hem conviscut molts anys amb Espanya, però ahir mateix jo escoltava el senyor Elorriaga, que és el que ha fet aquest paper de FAES sobre les balances fiscals, i doncs el vaig estar escoltant una bona estona, m'anava enrabiant a mesura que anava parlant, no? Perquè dic, això que dius és fals, i això no és veritat, i a més descuides allò. Que aquí hi ha un punt que jo crec que Catalunya s'ha sentit maltractada per l'Estat, per Espanya, digue-li com vulgui. No diré pels espanyols, sinó per les institucions.
Les decisions. Exacte, és diferent.
I aleshores això, jo crec que això o es refà les bones relacions o les relacions, diguem-ne, cordials o institucionals entre Catalunya i Espanya, o això, la convivència política, no la convivència social, serà cada vegada més difícil i més complicada.
Bé, deixarem
això
ja...
Això també afecta la convivència social,
Sí,
perquè, per exemple, a les eleccions gallegues, i segueixes les xarxes socials, el fet de guanyar el PP per majoria absoluta, bueno, va ser un allau de crítiques i de tal. El poble gallec es va pronunciar democràticament.
Sí, sí.
A veure, no.
I el mateix que es decideixi aquí s'hauria d'acceptar.
Perquè se'ls critica, no? Jo conec a molts gallecs que diuen, escolti, jo he votat a Mas, què passa? Que ara hauré de votar amb un altre perquè si no tal... Clar, és que jo, jo crec que aquestes coses afecten també la convivència, no?
Avui a la tertúlia ens acompanyen el periodista Lluís Foix, el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i l'exconseller Ignasi Ferreres. Ens queden només 5 minuts per parlar d'altres temes. La campanya estarà ben viva les properes dues setmanes, però m'agradaria comentar, ja que també s'hi han referit vostès en algun moment, al tema dels desnonaments, que és una de les qüestions que també haurien de formar part, no?, de l'agenda política aquests dies en campanya. Brussel·les veu il·legal la normativa espanyola de desnonaments, i ho va dir ahir l'advocada general del Tribunal de Justícia Europeu, després que el govern espanyol i el PSOE s'hagin posat d'acord per reformar la llei.
A mi m'agradaria molt que... Jo no sóc jurista i, per tant, no puc entrar en el fons de la qüestió, però sí en el concepte. I la veritat és que aquesta legislació em dona la impressió que és brutal, per entendre'ns, doncs perquè produeix uns efectes socials en uns moments de crisi, diguem-ne, que milers de persones van al carrer, per entendre'ns.
400.000
desnonaments. No és un poca vergonya que es fa el viu per no pagar i no sé què. No, escolti, per tant, aquesta legislació, diguem-ne, s'ha de canviar. I ho dic perquè els tribunals actuen en funció de la legislació. O sigui, no s'ha de donar la culpa als jutges o el que sigui, sinó la legislació que permet que els bancs puguin treure la gent, diguem-ne, sense, diguem-ne, mínims de garanties. Per tant, això sembla que s'impugna des de la legislació europea, per contrari, diguem-ne, als drets del consumidor. Sigui el que sigui, seria molt bo que s'actués, perquè això, ara el company, diguem-ne, el periodista, diguem-ne, informat, ens diu quants
400.000.
400
quant temps?
Hi ha 400 diaris, no sé quants.
Des de la crisi...
Milers i milers.
Des de la crisi immobiliària... Bueno, des de la crisi... Des del 2007.
Des del 2007 fins ara, amb aquesta llei vigent, 400.000 desnonaments.
I actualment eren, no sé si 400 diaris, bueno, unes xifres...
A Barcelona, diària...
Gent, diguem-ne, que...
Per cert, els 400.000, en aquesta legislatura, Mariano Rajoy, no són tots els 400.000, és a dir, que també n'hi havia hagut abans. També
i el ciutadà pot entendre, que ja li costa entendre, que s'ajudi els bancs i les institucions financeres, perquè si no se'ls ajuda, diguem-ne, potser seria pitjor per tots, perquè llavors la gent hi té els seus estalvis, el que sigui i tal, però home, si es dona, intenta donar solidesa, o almenys que tinguin endavant els bancs i les caixes, també que en tinguin els clients d'aquestes mateixes entitats.
I després, a veure, jo crec que el tema del desnonament, com ja s'ha dit, no és un tema que afecta a quatre persones d'un barri, no? Afecta de moltíssima gent. I de la mateixa manera, per exemple, jo recordo a l'època soviètica, a Rússia hi havia dues coses intocables, que era el preu del metro de Moscou i el preu del pa. Això no es va tocar mai, perquè l'Stalin, després tots els que van venir pensaven que el transport i el metro... Aleshores, clar, aquí també hi havia un costum que feia que una gent de casa seva no el podia extreure sense mandat judicial, si us en recordeu.
Sí, sí.
I aquí, què ha passat? Doncs que les lleis han canviat a favor dels propietaris, el qual té un sentit i una lògica, però no s'ha tingut en compte l'equilibri que perjudiqui la gent. O sigui, aquí sembla que no només a Catalunya, sinó a Europa en general, les persones cada vegada tenen menys importància. El que els hi passi a les persones és el seu problema. Aquí el que importa és guanyar eleccions, el que importa és fer diners, el que importa és que els bancs siguin un gran negoci i les persones, sap què? Doncs que s'espavilin. I jo amb aquesta tendència general no estic gens d'acord.
La persona. Reivindiquem avui la persona.
Però també jo afegiria alguna consideració més gruixuda, no?
Sí, breument, sisplau.
És una vergonya, una gran vergonya, que, en fi, això és el que fa també que la gent es distanciï de la classe política, perquè fins ara, després de 5 anys de desnonaments i d'històries i tal, ara es comencen a moure. Els partits polítics ara es comencen a moure. I després han passat 400.000 de desnonaments.
Que reaccionen molt tard, vaja.
És una vergonya, perquè els hi treuen el pis. Uh-huh. El pis passa a mans del banc. I durant 2 anys aquell pis no l'habita ningú, perquè no el poden vendre tampoc la banca. I va al Banco Malo. I a quin preu va el Banco Malo? Sempre que el Banco Malo hi va a meitat de preu. O sigui que, per tant, aquest pis ja seria dels que estaven pagant l'hipoteca. O sigui,
encara més greu, a més de desnonar-los, com que normalment el valor del pis és menor de l'import de la hipoteca que els han concedit, al mateix temps encara deuen diners, teòricament.
Ah, exacte, encara tenen que pagar la resta del pis. Això és una gran vergonya.
Doncs amb aquesta denúncia...
I si no resol això, a mi ja...
S'apunta...
M'apunto
als indignats.
M'apunto als indignats.
Cel, que diríem.
Sí, sí, certament. Senyors, amb aquesta denúncia que comprenem perfectament que vostès facin... Per acabar, el senyor Ignasi Ferreres, com a veu innocent, que ens digui un número de l'1 al 60 per determinar el guanyador.
El 32.
El 32, molt bé. Doncs el guanyador és Andreu Coma Vilaró, de Manlleu, el guanyador del sorteig de les dues entrades dobles per l'espectacle Esplenda del Teatre Atlàntida de Vic. Andreu Coma Vilaró, de Manlleu, guanyador d'aquest sorteig. Moltes felicitats. I gràcies, Lluís Foix, Ignasi Ferreres i Salvador Aragonès, per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia. Bona campanya electoral. Fins aviat. Que vagi
bé. Molt bé, bon dia.
Bon dia a tothom.
Són les 9, ara els titulars amb el Gerard Carrión. Després, entre altres coses, entrevistarem Albert Rivera, candidat de Ciutadans.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. La campanya ja està en marxa. Els partits catalans han estrenat els 14 dies d'intensa activitat política fins a les decisives eleccions del 25 de novembre, uns comicis en clau plebiscitària, marcat pel debat sobre la independència, la crisi econòmica i les retallades. Atenció, Iberia afronta uns dies clau per al futur de la companyia. 24 hores després de fer-se pública l'OPA sobre Vueling, la companyia presenta un pla de reestructuració que afecta fins a 4.500 treballadors. El pla també inclou una reducció de salaris i l'eliminació de les rutes no rendibles. I el govern català està estudiant la possibilitat d'implantar l'eix transversal, el que s'anomena Eurovinyeta, és a dir, que els camions paguin un cànon per aquesta via d'alta capacitat. La gran quantitat de vehicles pesants d'Europa que travessen el nostre país, Catalunya, per aquesta carretera i que s'estalvien els peatges de l'AP7 i l'AP2 ha fet que el govern català es plantegi implantar aquesta mena de peatge. Un informe elaborat per la Fundació Jaume Bofill permet valorar l'impacte social i educatiu de la jornada compacta a Catalunya i conclou que el país no té les condicions per aplicar amb èxit la jornada escolar contínua. Segons l'informe, no hi ha evidències que la jornada compacta millori el rendiment acadèmic ni que serveixi per millorar l'organització quotidiana dels infants i també dels adolescents ni el temps que passen en família. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona. Ens n'informa en Jordi Penya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. En aquests moments està cara normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Jordi.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3, el comentari de l'actualitat avui ens el fa Josep Maria Balcells, exdiputat, periodista. Senyor Balcells, bon dia.
Bon dia. La campanya ha començat oficialment aquesta mitjanit, però ja fa 2 mesos que està en marxa. La campanya electoral va començar, de fet, el 12 de setembre, l'endemà mateix de la manifestació de la Diada, quan el president Mas, que l'havia induït per reivindicar el pacte fiscal, es va adonar que el poble volia anar més enllà i clamava majoritàriament per la independència. El president, desbordat com estava i com continua estant pels efectes devastadors de la crisi, intueix que pot capitalitzar aquella protesta ciutadana per reclamar un aval polític i electoral que li permeti governar 4 anys més. I crida a les urnes. I aquí estem, a poc més de 15 dies d'unes eleccions que porten, sens dubte, una càrrega nacionalista que podríem qualificar d'èpica. Sense negar la facultat que té el president de convocar eleccions, no es pot negar que ha forçat el calendari i que difícilment pot aduir urgències derivades de feblesa parlamentària. Convocar no per necessitat, sinó per conveniència, eleccions anticipades és distorsionar d'alguna manera la dinàmica d'una legislatura. Unes eleccions tenen d'entrada 2 conseqüències. Hi ha una aturada del govern i del Parlament. Això impedeix de prendre decisions que afecten a la ciutadania, algunes de les quals necessiten l'aval del Parlament. S'hauran de prorrogar els pressupostos en una situació de dificultats en la gestió dels comptes públics. Una campanya electoral genera una despesa no contemplada en els pressupostos d'enguany. Despesa de tots, també dels partits. Quan les economies familiars han de fer números per estalviar l'últim cèntim que els permeti arribar a final de mes, es pot donar l'espectacle que en la gestió del diner públic no calgui mirar prim? Campanya que en comptes de servir per fer balanç de l'acció de govern i per presentar un nou programa per 4 anys per afrontar els problemes de la ciutadania i del país, té el risc d'acabar sent una campanya monotemàtica al voltant del procés sobiranista, del dret a decidir o de la viabilitat de la independència. Coses importantíssimes, sens dubte, però de les quals la gent no en menja. L'electorat està desconcertat. Més enllà, però, d'aquest contratemps, confio que el dia 26, amb el nou mapa electoral, hi hagi capacitat per debatre allò que no s'hagi debatut en campanya, que és com crear ocupació, com mantenir els serveis públics, com incentivar l'economia productiva, en una paraula, com sortir de la crisi. Bon dia.
Una democràcia sense valors es converteix fàcilment en un totalitarisme obert o bé encobert, com ho demostra la història. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. L'Espanyol al dia, cada divendres a les 9 i 5 del matí a Ràdio Estel.
Minuts per a l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol, la seva gent, els seus socis, els seus equips. Sara Cruz, bon dia.
Bon dia, doncs l'Espanyol viu en les últimes setmanes un bon moment de joc, com ho certifica el fet que ja està només un punt de sortir de la zona de descens. Els jugadors blanquiblaus tenen 9 punts i d'aquests, recordem, n'han obtingut 8 en els últims 4 partits. Primer van trencar la malastrugança de no haver guanyat cap partit i en última jornada van trencar el malefici de no aconseguir cap victòria fora de casa que feia gairebé un any que durava. Demà dissabte arriba l'Osasuna, el CUE, que pot ser un rival molt complicat, tenint en compte les urgències que té, les mateixes que tenia l'Espanyol ara fa ben poc temps. El tècnic blanquiblau Mauricio Pochettino ha assegurat que guanyar dissabte a l'Osasuna seria un salt important per al futur, ja que el considera un partit fonamental per les aspiracions de l'equip. Escoltem-lo.
El sábado para nosotros es un partido muy, muy, muy importante. Yo lo siento de esa manera, coincido plenamente que sería un poco dar ese salto, ¿no? O ese paso importante para también vernos en la clasificación más arriba y todo eso lo que significaría la confianza de cara al futuro, ¿no?
Pochettino ha aclarit també que així ho està fent saber els seus jugadors, que ho estan encaixant, segons ell, de la mateixa manera. El tècnic espanyolista espera, doncs, que després de la bona ratxa de resultats en Lliga, amb 4 partits invictes, l'equip hagi superat el pitjor tram d'aquesta temporada. Pochettino també ha reconegut que els bons resultats faciliten la predisposició del grup. I el proper 19 de novembre, d'aquí a només 10 dies, se celebren, recordem, les eleccions a la presidència de l'Espanyol. Joan Collet, el candidat que compta amb el suport de Ramon Condal i Daniel Sánchez Llibre, els dos màxims accionistes del club, proposa una gestió renovadora. Ve del món de les penyes, es defineix com una persona propera, assequible, una mica al perfil de l'expresident Daniel Sánchez Llibre. Joan Collet, però, tot i tenir el suport dels dos màxims accionistes de l'Espanyol, es vol desmarcar del continuisme. L'altre candidat, d'altra banda, a la presidència de l'Espanyol, Sergio Olivero, es mostra molt esperançat també de cara a aquestes eleccions. De fet, ha dit que, tot i que la candidatura rival té un 35% de les accions del club, referint-se a Joan Collet, està convençut de guanyar. Olivero encapçala la llista en què hi ha també l'APMAE, l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes, una fusió anunciada que representa un 33% de les accions. La qüestió econòmica és un dels temes que més amoïnen aquest candidat. I el tercer és Arnau Baquer, que es presenta tot i no tenir cap opció real de guanyar, ja que disposa de molt poques accions. Amb el lema Cor Blanc i Blau, vol un control de la despesa i també reducció del deute, una reducció del preu dels abonaments entre 3 i el 5% i una ampliació de capital de 10 milions d'euros, entre d'altres. I ara, per acabar, recordem l'agenda pels propers partits d'aquest mes de l'Espanyol. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, recordem, Espanyol Osasuna. Dissabte següent, dia 17 a les 6 de la tarda, València Espanyol. Diumenge 25 a les 12 del migdia, Espanyol Getafe. I finalment, dimecres 28 a 3:15 de la nit, Espanyol Sevilla.
Gràcies, Sara. Precisament per aquest Espanyol Getafe del 25 de novembre a les 12 del migdia, el dia de les eleccions a les 12 del migdia, hi haurà temps igualment per votar, podeu anar a aquest partit amb una entrada doble que us oferim des del primer cafè de Ràdio Estel. Si la voleu, podeu trucar-nos ja ara mateix al 93-409-2772. 93-409-2772. L'entrada de demà, Espanyol Osasuna, ja està donada. Per tant, aquesta és, us ho recordem, per al diumenge 25 de novembre a les 12 del migdia a Cornellà al Prat, Espanyol Getafe.
Ràdio Estel.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 5 entrades dobles per a l'esperat concert d'Anna Belén el proper 17 d'octubre a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Del 9 al 18 de novembre, edició especial del REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Inauguració amb l'estrena a Catalunya de Liberal Arts, comèdia dirigida per Josh Radnor i que ha format part de la secció oficial del Sundance 2012. Dissabte 10 a les 8 del vespre, a l'Ocine Les Gavarres i dilluns 12 a 2:15 de la nit, a l'Antiga Audiència. El mateix dissabte 10, Searching for Sugar Man, documental musical, premi del jurat i del públic al Sundance 2012. A les 10 de la nit, a l'Ocine Les Gavarres i dimecres 14, a 2:15 de la nit, a l'Antiga Audiència de Tarragona. Més informació a festivalrec.com. Ràdio Estel, patrocinador del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Especial eleccions al Parlament 2012.
Dos minuts i mig i serà un quart de deu. Avui comencem el seguiment en profunditat dels candidats dels partits amb representació parlamentària a aquestes eleccions. Ens visita en aquesta primera entrevista el candidat a la presidència de la Generalitat per Ciutadans, Partit per la Ciutadania, un partit que ha tingut en aquesta curta legislatura 3 diputats, també n'havia tingut 3 en l'anterior, i que ara, segons les enquestes, podria duplicar de llarg aquesta representació. Amb nosaltres, Albert Rivera, candidat de Ciutadans. Molt bon dia, senyor Rivera, benvingut.
Què hi ha? Bon dia, és un plaer estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per haver-nos, per haver acceptat acompanyar-nos en aquesta estona, en el que és, em sembla per vostè, la primera entrevista en una emissora de ràdio d'aquesta campanya, oi?
Doncs sí, la primera entrevista de totes en campanya, i per tant estrenem la campanya avui aquí, encantats de fer-ho a Ràdio Estel.
Sens dubte, la important presència social d'un debat sobiranista ha influït en la convocatòria d'aquestes eleccions, amb la massiva manifestació de l'11 de setembre passat i el projecte d'Artur Mas d'impulsar una consulta. Quines són les propostes de la seva formació davant aquest escenari, davant aquest tema que molts qualifiquen de desafiament, altres de necessitat? Vostès què en pensen?
El primer que hem de dir és que jo respecto moltíssim a la gent que vulgui separar-se de la resta d'Espanya o de la Unió Europea, però nosaltres li els hem de dir obertament que treballem per lo contrari. Treballem per tendir ponts, no per aixecar murs, treballem per arreglar Espanya i també començar a arreglar-la per Catalunya. Som conscients de que Espanya és un país que s'han de fer moltes reformes, reformes institucionals, reformes de la llei electoral, del sistema de partits, del sistema financer, és a dir, creiem que, a diferència del PP o del Partit Socialista Obrer Espanyol, no pensem que això funcioni a les mil meravelles. S'han de fer moltes reformes, però no trencar Espanya, sinó reformar-la, no? Per tant, som partidaris d'arreglar-la, de tendir ponts i de que Barcelona, Catalunya, participi d'aquest lideratge espanyol i que sortim tots plegats d'aquí. Per tant, nosaltres, el nostre lema de campanya és millor junts, millor units, per tant, no enganyem a ningú, és a dir, qui sigui independentista doncs no té en Ciutadans segurament la seva opció, però qui no ho sigui sí que té una opció nítida, clara, reformista, i per tant, la nostra proposta és treballar des d'aquí i també demanar-li al govern d'Espanya que vertebri el país, que pensi que Catalunya és una part molt important d'Espanya, que pensi que fer el corredor mediterrani és important no només per Catalunya o València, sinó per tot Espanya, que pensi que invertir a Catalunya, que pensar també en com defensar el diàleg i tendir ponts amb la resta d'Espanya des de Catalunya també és important, i aquesta és la nostra posició, no? Crec que és molt nítida.
Vostè parla de vegades del pare i de la mare, o del fet que el president de la Generalitat ens faci triar entre l'un i l'altre, i vostès no volen que passi això.
Jo crec que en sentit figurat i literal, és a dir, a Catalunya 4 milions de catalans tenim pare o mare nascut a altres parts d'Espanya, i per tant, jo crec que de vegades s'oblida quan es parla en política que són persones, no? I que són persones humanes que el que tenen són també sentiments, emocions, llaços culturals, família, i per tant jo crec que tot això s'obvia molt, i mira, és el meu cas, però segurament de molts oients, doncs la meva mare és de Màlaga, el meu pare és de Barcelona, doncs a casa hem compartit aquesta normalitat, aquesta doble identitat que tenim molts catalans, de ser catalans i espanyols, que és la normalitat també de molts milions de persones, i per tant això comporta també una qüestió a nivell personal, ja no només una qüestió a nivell, diguéssim, d'infraestructures o d'economia, sinó un nivell molt, molt planer, i segon, a nivell figurat també triar sortir d'Espanya, i com estem veient, la conseqüència com a mínim immediata, sortir de la Unió Europea en un moment de crisi, diguéssim que els barcos, els vaixells han de ser grossos per passar la tempesta. I per tant jo crec que estar dintre de la Unió Europea ens convé, i el que hem de fer és reformar Espanya i Europa.
Dins d'aquesta necessitat de fer alguna reforma en el context actual, segons vostès, amb la Constitució a la mà, però també tenint en compte la petició de molts catalans que no estan contents amb l'encaix de Catalunya a Espanya, com creu vostè que s'hauria de gestionar tot? O què proposa Ciutadans perquè això es gestioni? Negociar potser un pacte fiscal que no sigui necessàriament el que plantejava Artur Mas, o un altre tipus de finançament?
Jo crec que si la qüestió és el finançament, això té un arreglo bastant senzill. A finals de 2013 toca reformar la LOFCA, la llei de finançament autonòmic, i en allà les comunitats autònomes poden portar la seva proposta. De fet, Ciutadans va parlar amb el president Mas i amb altres partits per intentar buscar una proposta comuna de tot el Parlament de Catalunya per anar en aquesta negociació. Una negociació que és a diverses bandes. Ja recordar que no és govern d'Espanya-Catalunya, sinó que participa en les altres comunitats. I l'altra cosa que hauríem de fer és parlar amb aquelles comunitats autònomes que tenen situació semblant a la nostra. Fa poc sentíem un conseller de la Comunitat de Madrid justament reivindicar la mateixa línia que hauríem de modificar a l'OFCA. Al final és un debat molt legítim que passa a qualsevol país del món federal, on les comunitats més industrialitzades, més riques, amb més renta per càpita, doncs de tant en quant, cada 5 anys, cada 8 anys, cada un cert temps, planteja revisar com es distribueix aquest model de finançament. i això s'ha de dir clarament també, entre administracions. No és un debat de pagar impostos a nivell ciutadà, és a dir, per ser catalans com a catalans o per ser madrilenys no paguem més o menys, sinó és un debat de redistribució entre administracions públiques. Per tant, nosaltres li diem al senyor Mas que porti aquest debat a final de 2013 a la LOFCA, que tindrà el nostre suport per millorar el sistema per Catalunya i pel conjunt d'Espanya, però que la solució a això no és trencar Espanya ni separar la gent. Jo crec que més aviat el pacte fiscal va ser una coartada per intentar obrir tot aquest debat, perquè si no haguéssim anat per una altra via.
I vostès, des de Ciutadans, acceptarien alguna mena de consulta si les Corts l'autoritzessin o si el govern espanyol també l'avalés, encara que fos no vinculant?
Bé, nosaltres som demòcrates i, per tant, els demòcrates, quan es fan les coses dintre les regles de joc, les hem d'acceptar. Una altra cosa és que jo no crec que sigui bo que Catalunya se separi de la resta d'Espanya. Però, evidentment, si es fes dintre el marc de les Corts, amb un referèndum convocat pel govern d'Espanya i amb una situació que fos constitucional...
Encara que fos només per a Catalunya, aquest referèndum.
Sí, aquest és
que
el...
De... No decidiria la independència, segons la Constitució actual, però...
Aquest és un dels debats, no? És a dir, qui vota, com vota, amb quins umbrals de vot, si es fa per província, si es fa per comarca, si es fa conjuntament, si vota tot Espanya... Aquest debat, insisteixo que en democràcia no ens ha de fer por. Hi ha qui vol mirar cap a un altre costat i diu, com el senyor Rajoy, que això és un lío, una algarabia. Jo crec que les coses s'han de parlar. Ara, també li dic una cosa, parlar-les i quan es voten acceptar els resultats. I jo crec que les Corts espanyoles avui, la majoria del poble espanyol, no tinc la sensació de que estiguem amb la crisi econòmica que tenim i la crisi política dels partits polítics, que també podíem parlar molt, de que la solució sigui separar-nos. Però tot això, el senyor Mas i el senyor Duran Lleida, que han de fer-ne a les Corts, demanar un debat extraordinari sobre això, si volen invocar algun article com el 92, doncs, la consulta, el referèndum consultiu que ja es va fer amb la OTAN, que ja s'ha fet amb temes com la Constitució Europea, es pot parlar ara. Ja li dic, jo no seré qui impulsi aquesta història perquè jo crec que a Catalunya tenim molts problemes que van molt més enllà de, molt més de la independència.
I en un possible referèndum no avalat per les Corts, és a dir, un referèndum que Artur Mas convoqués pel seu compte, Ciutadans s'implicaria per defensar el no?
No, nosaltres un referèndum antidemocràtic, el que suposo que passaria és que el Constitucional o el govern diguéssim, el suspendria, i també li demano al senyor Mas que sigui responsable i que no digui allò de que cap Constitució ni cap llei ni cap estatut el frenarà. És a dir, els governants, sobretot, el que han de fer és fer complir les lleis i complir-les i al marge d'opinions polítiques. Per tant, entrar en aquesta dinàmica de la il·legalitat jo crec que és dolent per tothom, especialment pels catalans.
Avui ens acompanya Albert Rivera, candidat de Ciutadans a la presidència de la Generalitat. Parlem d'altres temes. Quines mesures econòmiques creu que s'han de prendre per millorar el benestar dels catalans en un moment en què tenim, doncs això, a prop ja d'un 30% de persones aturades a Catalunya, l'atur juvenil per sobre del 50%, una problemàtica social greu amb els desnonaments, amb la crisi de la qual no sortim?
Sí, jo crec que hi ha moltíssim, no? És difícil començar i acabar per un lloc. El primer que hem de fer és pensar que els protagonistes de l'economia catalana són els empresaris i els treballadors, no els polítics. I, per tant, els empresaris el que han de tenir són facilitats, tant de crèdit públic, tenim entitats, 9 entitats financeres intervingudes amb diner públic a Catalunya, 9 caixes, en queda una de les 10 que n'hi havia, i, en canvi, no flueix el crèdit per l'autònom i la petita empresa. Nosaltres proposem que és una línia de crèdit pública, que no avali només la garantia si tens una casa o si tens uns diners, sinó que realment aquells projectes, aquells somnis de molta gent per crear llocs de treball es puguin posar en marxa i mantenir aquelles empreses obertes. Segona, cotitzacions socials. Que els empresaris tinguin una bonificació dels 2 primers anys de contractació per treure gent de l'atur i alhora que tinguin menys costos laborals. El debat no és quant costa despedir o acomiadar, sinó el debat és quant costa contractar. I és el que li fa, és un fre avui per molts empresaris. Més mesures, doncs mira, en el camp financer nosaltres estem proposant una comissió d'investigació, evidentment, perquè qui la fa la paga, i en aquest país el que ha passat és que el sector financer, on els polítics han ficat el nas, s'han anat en pensions vitalícies, tenim 300.000 famílies desnonades a Catalunya i executades hipotecàriament, i veiem com hi ha alguns polítics i exministres al capdavant de caixes com Bankia o Caixa Catalunya, el senyor Serra, el senyor Rato, del PP o del PSC, m'és igual, que lluny de ser jutjats, lluny de tenir una responsabilitat, el que fan és doncs, tenir pensions vitalícies. No? Per tant, jo crec que hem de canviar, hem de fer justícia i hem de fer un rescat moral també d'aquest país, donar-li la volta i que el que sigui just sigui sigui just. I, per tant, demanem que les caixes estiguin al servei dels ciutadans, que les estan rescatant amb diners públics, que rescatem a les persones, no als bancs, sinó a les persones i als empresaris, que són els que aixequen el país, i, en definitiva, mesures d'aquest tipus. Finalment, li recordo que Ciutadans va ser el partit, juntament amb Iniciativa i Esquerra, que va impulsar la dació en pagament i que es va aprovar al Parlament de Catalunya, que ha d'anar ara ja al Congrés dels Diputats a proposta del Parlament, i esperem que la puguem defensar també al Congrés dels Diputats, perquè seria de justícia que la gent que a sobre que veu com li treuen el seu pis, com a mínim no quedi endeutada ella, aquesta gent i la seva família de per vida.
Senyor Albert Rivera, què plantegen vostès en matèria de relacions amb les confessions religioses i particularment amb la majoritària, la catòlica?
Bé, jo crec que, evidentment, la separació Església-Estat, doncs, en els estats, diguéssim, de tall liberal és evident i està consolidada, però sí que és veritat que el que no hem de pensar és que l'espai espiritual de les persones, sigui o no confessió religiosa, perquè a vegades també hi ha espais espirituals sense seguir una religió, doncs tingui un component humà i personal important. Per tant, nosaltres aquí el que demanem és que hi hagi una bona relació amb la que no hi hagi criminalitzacions. Jo crec que en aquest país també hem fet durant molt de temps allò de estar de la mà directament confessional de la religió o perseguir d'alguna manera la religió. Jo crec que no és això, estem en democràcia, per tant, col·laborar a la mesura que forma part important de la dinàmica espiritual de les persones. I en aquest sentit, aquesta relació, a diferència d'altres partits progressistes, que sembla que el que volen doncs és tenir una mala relació amb l'Església com per fer política d'això, doncs nosaltres, els ciutadans, no volem això. Som un partit progressista, però considerem que la religió forma part també de la vida de les persones i, per tant, discrepem d'aquests companys de viatge que tenim en aquest sector ideològic.
Per tant, els agrada el mandat constitucional d'una neutralitat religiosa en règim de cooperació amb les esglésies.
Sí, aquest és el nostre model i l'únic que demanem en aquest sentit, a veure, fa poc un debat sobre els IBIS, no? Dic perquè és un debat que va sortir, i fixi's, nosaltres vam dir, si s'ha de fer un esforç entre tots, fem-ho. Ara, els partits polítics també han de pagar l'IBI, i els sindicats, i altres entitats. Per tant, si hem de debatre, debatem, però no fem només una persecució, diguéssim, sectorial en el camp religiós, perquè hi ha molta gent que també hauria de pagar-ho a lo millor i no ho està pagant, no?
Catalunya i el conjunt d'Espanya sabem que estan a la cua en ajuts a la família. Des de Ciutadans tenen alguna proposta en matèria de família que consisteixi o que passi per millorar els ajuts a la família, a les famílies nombroses, una potenciació de la institució familiar?
Bé, jo crec que, ho dèiem abans, en un moment de crisi la família en aquest país està salvant a molta gent. És a dir, la solidaritat familiar està salvant realment el que està fallant l'estat de benestar. I en aquest sentit, a Espanya en general i a Catalunya això té molta importància. A mi em sorprèn que partits que suposadament haurien de defensar la família no ho facin, no? Com és el cas del Partit Popular, que està traient ajudes precisament perquè els empresaris mantinguin el contracte de les dones que volen ser mare. No s'està ajudant, es volen treure ajudes a les dones que han sigut mare, com eren aquests 100 euros que cobraven cada mes. Nosaltres volem mantenir, no volem créixer perquè sabem que hi ha crisi, però recuperar aquest tipus d'ajuda perquè ajudi la natalitat. Un altre exemple que li poso són mesures on amb l'IVA s'estan pujant preus en matèria familiar, com és l'escola, com és material també per molts nadons. És a dir, jo crec que aquí, com a mínim, mantenir i que no hi hagi més pressió fiscal sobre aquell consum en el camp familiar. En definitiva, i l'última també, evidentment, mesures laborals. És a dir, al final la família també s'està trencant, en definitiva, en moltes famílies perquè no hi ha treball. I, per tant, totes les mesures de caire laboral o de creació d'empreses ajuden també a mantenir aquesta institució. Per tant, mesures en tenim, però sobretot una concepció de que la família avui és un nucli molt important en aquest moment de polític.
Últims moments de l'entrevista que estem tenint avui en directe amb Albert Rivera, candidat a la presidència de la Generalitat per Ciutadans. En cultura i en llengua catalana, vostè fa 2 anys ens deia que no som partidaris necessàriament d'un bilingüisme 50%, sinó que de la normalitat i de la llibertat. Ara com plantegen la seva proposta lingüística, sí, per exemple, en educació? Hi ha hagut sentències en aquests 2 anys del Tribunal Suprem sobre la immersió lingüística.
Nosaltres considerem que aquest tema s'ha de tancar i per tancar-lo s'ha d'adequar a la legalitat, que és que les dues llengües vehiculars han de ser el català i el castellà, però li hem de posar un punt a més de, jo crec que de modernitat i de realisme, que és que l'anglès també s'ha d'afegir a l'escola, no? Per tant, una escola catalana pública i concertada, on es faci un 40%, que és la nostra proposta, un 40% de classes en català, un 40% en castellà i un 20% en anglès, podria ser una proposta. A partir d'aquí podem parlar-ne de si ha de ser un tant % major o menor, si es fa per zones, si ho decideixen les AMPAs, però introduir català, castellà i anglès com a llengües vehiculars ens sembla una proposta de sentit comú, que a més s'adequa a la llei i que no, com ara, que només es fa en una sola llengua.
Per cert, les enquestes que sortien ahir del Centre d'Estudis d'Opinió i del Centre d'Investigacions Sociològiques donaven a Ciutadans un augment considerable en la representació parlamentària. Com valoren vostès aquestes previsions optimistes per Ciutadans?
La veritat que són molt bones totes les enquestes, que van des de 6-7 diputats, aquestes que estem veient, tenim 3 ara i per tant duplicaríem. Però també deixi'm dir-li que hem de ser humils i seguir treballant, perquè som un partit petit, que està creixent, que té pocs recursos, però que també ens està coneixent molta gent, que ens veu com una alternativa de gent que ni és independentista però tampoc està a favor del que ha fet el PP i el PSOE. I per tant, en aquest espai polític estem creixent. Esperem el 25 de novembre. Li demano a la gent també, ja que estem en campanya, que es mobilitzi, que anar a votar és un dret importantíssim, fonamental en aquests moments, i per tant a la gent especialment que no vol la independència, que també defensa aquesta convivència, doncs que es mobilitzi, perquè si no altres decidiran per ells.
Per cert, per tenir grup parlamentari propi, quants diputats?
5 diputats.
5 diputats, per tant, estarien
si
a prop d'aconseguir-ho.
Si tot va bé, seria molt important tenir aquesta eina, un grup parlamentari potent amb una legislatura tan important.
En sentit neutre, senyor Albert Rivera, com diem a tothom, que vagi bé la campanya, molta sort, molts ànims, potser la paraula sort no és la que més ens agrada, no és la que més ens agrada perquè implica com jugar, però
sí.
La campanya és més que això.
Oi? Treball, treball.
Treball. Que vagi molt bé. Albert Rivera, candidat de Ciutadans, ens ha acompanyat avui en directe. Bon dia i fins una altra.
Fins una altra.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Decora la teva llar amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
Fins al 2 de desembre et regalem el brodat de dues inicials a cada joc de tovalloles Cashmere by Premium que compris. Tens 26 colors per triar.
I recorda, 100% finançament del Corte Inglés. Paguen un màxim de 12 mesos sense interessos als 8 dies d'or.
Només fins al 18 de novembre. 8 dies d'or al Corte Inglés.
Torna l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti al Liceu, amb la producció plena d'alegria i d'humor de Mario Gas, de l'11 al 18 de novembre. Venda de localitats pels canals habituals del Liceu i Ticketmaster. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Espai de les seccions del Futbol Club Barcelona. Avui comencem parlant d'handbol, i és que el Barça Interesport rep demà a 6:45 de la tarda el Freiking Granollers en un interessant derbi català de la Lliga Asobal. Demà, doncs, tarda d'handbol al Palau Blaugrana, el derbi català després del preliminar B, que també hi haurà partit. Serà, doncs, contra el Granollers. El Barça Interesport té 8 victòries en 8 partits, i abans de l'aturada provocada per la competició internacional d'handbol, que es farà al gener, per cert, a Catalunya, Barça-Granollers. Si voleu una entrada doble, la que oferim nosaltres per aquest partit, Barça-Granollers, demà a 6:45 de la tarda al Palau Blaugrana, l'únic que heu de fer és trucar-nos ara al 93-409-2772. Si ens truqueu ara, podeu guanyar aquesta entrada doble pel Barça-Granollers de demà. Parlem ara, per acabar, d'hoquei patins. Gavi Cairo, tècnic blaugrana, i Sergi Panadero van dir ahir que el debut a la Lliga Espanyola i a les competicions europees ha estat immillorable, amb una única derrota a la Lliga Espanyola contra l'Alcoi, i que cal seguir amb aquesta ratxa. La clau és no deixar escapar punts a casa. L'entrenador del Barça espera un rival sense moltes sorpreses en el proper partit, que és contra l'Igualada. Barça Igualada, proper partit a la Lliga d'Hoquei Patins.
Us donem el telèfon per al partit Barça-Granollers d'handbol demà a 6:45 de la tarda. Si voleu una entrada doble, heu de trucar al que acaba en 1. Eh? Si truqueu ara, al que acaba en 1. 93-409-27-71, 93-409-2771 i entreu en els sorteig d'una entrada doble pel Barça-Granollers d'handbol demà a 6:45 de la tarda. És el campió.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 5 entrades dobles per l'esperat concert d'Anna Belén el proper 17 d'octubre a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
I ara, quan passen 2:45, tenim l'apunt d'actualitat diari ara mateix amb Gerard Carrión, on avui parlarem de l'incendi greu d'aquest estiu passat a l'Alt Empordà. Gerard Carrión, bon dia.
Molt bon dia, Ignasi. Doncs sí, els sindicats representatius dels bombers de la Generalitat, com són Comissions Obreres, la UGT i CATAC, van oferir el dimecres passat una anàlisi del que ha estat la campanya d'estiu i també dels 2 anys de gestió del govern de Convergència i Unió. Al capdavant de les emergències al nostre país hi ha hagut crítiques força dures contra la gestió de l'incendi i també que va provocar, recordem-ho, la mort de 4 persones i va arrasar 13.000 hectàrees. Els 3 sindicats creuen que el primer error i més greu va ser desviar el trànsit per Portbou quan el foc va començar al Pertús i també una manca d'efectius que hi va haver. Doncs avui ens atén el delegat dels bombers del sindicat Comissions Obreres a Girona, Joan Ramon Antinyolo. Senyor Antinyolo, molt bon dia i gràcies per atendre'ns la trucada del primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia, és un plaer.
Vostès diuen que és una decisió doncs, que van prendre els polítics sense comptar amb l'opinió dels bombers i els tècnics que treballaven a la zona.
Sí, 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 esclar. Va ser una decisió no consultada amb ningú de bombers que treballaven a la zona, dels comandaments.
Asseguren també doncs, que s'hauria pogut controlar abans l'incendi.
Bueno, això no ho assegurem. Però...
Ho apunten.
Mare, sí. Sí, exacte. Si els mitjans i, bueno, fins ara nosaltres a la campanya d'estiu, per exemple, el començament sempre havia set el 4 de juny ja s'havia donat la sortida, no? Aquest any s'ha retrasat força i, bueno, era a finals de juny, començaments de juliol, que encara no sabíem com aniria la campanya. I amb tot això... Tot això compta, quan ve un estiu dolent.
Senyor Antinyolo, per què han elaborat aquest comunicat després de gairebé 3 mesos i mig després de l'incendi?
Bueno, primer ens hem esperat a veure com es podien solucionar totes aquestes mancances i, bueno, hi ha una falta d'entendiment amb la direcció de com ha d'anar això, no? Com ha de funcionar el tema aquest de les campanyes forestals, i bueno, pensi que nosaltres som, els bombers són els únics de la Generalitat que tenen l'acord prorrogat fa 4 anys. Vull dir, hi ha una falta d'enteniment clara, no? Uh-huh. I per això, doncs, al final veiem que no ens enteníem, hem decidit doncs, això, denunciar aquesta falta d'enteniment i de funcionament del cos.
També hi ha una crítica doncs, directa al conseller d'Interior, Felip Puig, on vostès diuen que el que li ha preocupat a ell és sobretot sortir als mitjans.
Això és evident. Si veu les imatges de la televisió, és molt evident. Nosaltres vam trobar a faltar des del primer dia la imatge del director general. Vull dir, ell és el polític, no és el director general. No dic que no que hagués de sortir, però el director general és... de bombers, hauria d'haver estat el primer, no?
Hem parlat avui d'una investigació que el sindicat Comissions Obreres ha fet pública.
És evident que aquest senyor, bueno, ha intentat polititzar, tot i que quan va haver el tema de Sant Joan, Delta de Sant Joan, Convergència i Unió va parlar de millores dintre de la casa de bombers, no? Bueno, hem anat molt enrere, em sembla.
Moltes gràcies, senyor Joan Ramon Antinyolo, delegat dels bombers per al sindicat Comissions Obreres a Girona. Molt bon dia.
Gràcies per haver-nos atès. Que tinguin un bon dia.
Gràcies a vostès.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, València acull el Congrés Nacional de Pastoral Juvenil. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 10 tens un 25% d'estalvi en productes capilars, gels de bany i fragàncies.
I un 30% en sabateria.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte pel Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Bon dia a tothom, bon dia Carme.
Bon dia Núria, bon dia Toni, aquí som, aquí com cada dia, donant,
cada dia això,
donant fe de lo bé que es fa a Hipercor, eh?
Perquè, mira, jo avui pensava, aquesta tarda agafo el cotxe, me'n vaig amb els nens, me'n vaig a Hipercor, a mirar totes les bombes que m'has dit.
Totes. Escolta,
i així, que mira,
en tenim aquí damunt de la taula una, fitxa tu, a més fa patxoca, eh?
Sí.
Escolta, aquí el pernilet, sí, tan bo, esperant que el tallem, eh? Aquí amb el seu pan tomàquet, eh? Perquè, escolta, hi ha molta gent que, bueno, d'aquí sí, eh? Però a molts llocs, per exemple a Madrid, jo alguna vegada m'he trobat que he volgut menjar pa amb tomàquet i escolta, em donen un tomàquet en allà, després,
part, no
per
saben,
sisplau,
no
saben el que es perden a Madrid amb les bones coses que tenim aquí a Catalunya, exacte, pa amb tomàquet amb pernil, i un pernil com aquest, eh? Fixa't tu, és un pernil ibèric,
no ho veuen,
no ho veuen, però bueno, quina llàstima, no? Bueno, que hi vagin, que hi vagin, que gaudeixin, que gaudeixin. Doncs mira, és un pernil ibèric d'engreix, de Jabugo, Extremadura o Salamanca. I l'oferta és 119 euros pel pernil, però a més et regalen 6 ampolles de vi. O sigui, imagina, per 119 euros tens el pernil, aquest pernil, okay, més 6 ampolles de vi completament gratis, o sigui, per ajudar-te, ja no, això no cal que t'ajudi a passar-ho, no, perquè se'n passa sol, però bueno, com a aperitiu...
Però un bon vi al costat, ah, això mateix, és plat rodó.
Exacte. Bueno, com que avui és cap, o sigui, és cap de setmana, sí, i tenim ja que preparar, parlarem d'aquesta bomba de selecció de marisc, que val la pena.
No, perquè que no cal ni esperar el Nadal,
exacte,
Carme.
Exacte. L'altre dia el Xavi se'n diu que se li feia la boca aigua, ara li farem la boca aigua al Toni. perquè, a veure, mira, doncs aquesta bomba és són cloïsses gallegues especial marinera, escopinya gallega gran, llamanto de Canadà, peça de 450 a 500 grams, gambes cuites de Huelva, gamba especial per la planxa, llagostins cuits, pop cuit, peça de 500 a 700 grams, a 9,80 euros al quilo, o per peça. Escolta, vull dir, qui no fa una mariscada?
Exacte.
Qui no es menja aquest pernil tan bo amb aquest pa amb tomàquet?
Qui no convida els amics? Vinga, va, dir, que eres com un rei.
Després no se'ls trauran de casa, eh?
Exacte. Escolta, tanta oferta.
Cada dia vindran a casa. Ah, exacte. Bueno, canviem de tema, doncs, perquè de bombes n'hi ha moltes, eh?
No, només menjar, quasi que anem, no?
Exacte, no només amb alimentació, eh? Doncs mira, per exemple, una altra bomba, rentadora Bosch, càrrega frontal de lliure instal·lació, capacitat de càrrega de 100 quilos i mig, tan sols per 329 euros. Rentaplats Whitport, recient regulable, mitja càrrega, 399. Frigorífic dos portes, Ansonic, blau, exclusiu d'Hipercor, o sigui, és un frigorífic fantàstic, eh? Vull dir que val la pena perquè aquest preu és a més, és exclusiu d'aquí d'Hipercor, 259 euros. Congelador horitzontal Ansonic, exclusiu, Hipercor, 279. Jo no sé si tu tens algun congelador, perquè com que sí que sou molts a casa,
sí,
vull dir que d'aquests...
Bueno, així, quatre, però...
Home, sí, però escolta, sí, sou molts, sí. La veritat és que treballant, escolta, sí, vull dir que has de comprar i tindre una bona reserva,
sí,
no?
Cas, sí.
Doncs són d'aquests horitzontals, doncs, que s'acoplen a qualsevol puesto i val la pena tenir-lo, i més amb aquest preu de 279. I molt recorda bé que en tota l'electrònica i els electrodomèstics paguen 12 mesos sense interessos o paga el 31 de març del 2013.
Molt
o sigui,
bé,
que et semblen
Perfecte, jo convido la gent que aquest de setmana se vagin a un dels tres Hipercors,
exacte,
que mirin, que remenin,
exacte,
i que comprin.
Recordem Hipercor de Meridiana, mm-hmm, Cornellà i de Girona. Eh? Doncs bueno, s'ha acabat aviat, eh? Avui sí, hem estat... doncs que igualment,
dilluns,
si Déu vol. Fins
molt
ara.
Molt bon cap de setmana a tots. Bon dia. Gràcies. Adéu.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dissabte 10 de novembre a les 10 de la nit, vella de pregària en motiu de l'arribada de l'urna de les relíquies de Sant Joan Bosco. I el diumenge 11 a les 11 del matí, Eucaristia concelebrada presidida pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Temple del Tibidabo. Un munt d'activitats. 93 417 56 86.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 10 tens un 20% d'estalvi en refrescos, cerveses i aigües.
I un 10% en congelats.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte pel Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Per al cinema i la televisió, avui amb un format una miqueta reduït per l'actualitat, per les eleccions, pel volum de temes que teníem avui en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, que esperem que faci servei a molts oients que animem sempre a quedar-se en aquesta segona hora per aprofundir més en moltes qüestions. Aquest espai de cinema i televisió el fem amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i ens acompanyen Montse Bros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I Carles Martínez, hola, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem l'apartat d'estrenes cinematogràfiques amb una pel·lícula més propera que les altres que comentarem després. És Buscando a Hamish, un drama espanyol que va guanyar el Premi Signis en la darrera edició del Festival de Màlaga. De què tracta, Montse?
Doncs el protagonista és el Lucas, que desperta un matí i descobreix que la seva noia, la Hamish, ha desaparegut sense deixar rastre i sense explicació alguna. Disposat a recuperar-la, el jove emprèn una cerca que el portarà fins a Alemanya, Itàlia, on anirà trobant algunes de les persones més importants i decisives en la vida i en el passat de la Hamish.
És recomanable aquesta pel·lícula?
Doncs és una pel·lícula amb un toc indie, espanyola, és una òpera prima, i el més destacable de Buscando a Hamish és aquest aroma independent que desprèn tota la seva ambientació i la seva faceta més tècnico-artística, que inclou una bona banda sonora inèdit, el tema del qual... El tema principal és inèdit, que està interpretat per la Manuela Bellés, que també és la protagonista del film. Tot i que tracta temes molt interessants, com són, per exemple, l'home, la vida, l'amor, l'autorealització, la família, a vegades es mostren, però no s'acaba de profunditzar en aquestos.
En aquesta pel·lícula Buscando Hamish, Anna Rodríguez Rosell s'inicia en la direcció de llargmetratges i, en tot cas, animem els oients que, si els agrada aquesta temàtica, aquest gènere, doncs vagin a veure-la.
Exacte.
Anem a la segona estrena cinematogràfica. Carles, avui també s'estrena una obra mestra francesa que també ha triomfat a festivals. De què
en
parlem?
Doncs mira, parlem de En la casa, la nova pel·lícula de François Ozon, d'Ange la Maison, una comèdia dramàtica que es va endur premis també a festivals, concretament al Fipreixi a la darrera edició del Festival de Toronto i dos més a Sant Sebastià, a millor pel·lícula i millor guió.
Uh-huh. És recomanable aquesta pel·lícula?
Sí, doncs mira, la pel·lícula breument, us ho diré, és un professor de literatura francesa cansat de les febles redaccions dels seus alumnes. Un dia descobreix que hi ha un noi al racó de la classe que presenta treballs molt aguts, uns treballs que estan molt bé, molt subtils. Aquest noi se sent fascinat per la família d'un dels seus companys i escriurà al professor una novel·la sobre aquesta família i sobre aquest professor, on serà difícil distingir què és realitat i què és ficció. Si us hi fixeu, recordo una mica per la relació entre alumne i professor a l'indomable Will Hunting de Gus Van Sant.
Podríem citar també molts noms de pel·lícules, oi? Ambientades en aules, amb professors i alumnes.
Relacions tendres, relacions, diguem...
Clubs literaris i aquestes coses.
Per
exemple, de fa més de 20 anys, ja, en aquest cas, sí. Bé, doncs, una pel·lícula, per tant, recomanable, Carles.
Sí, és un joc de miralls on realitat i ficció, drama, comèdia, tot es barreja amb elegància, amb destresa. En la casa és una pel·lícula basada en la paraula, però no és un teatre filmat, eh? François Ozon, el director de Ricky, el director de Potiche...
Jo la de Potiche la vaig veure, que era... Sí, em va agradar, estaria la Catherine Deneuve, una mica musical, molt feminista, interessant.
Doncs ara ens ofereix això, una pel·lícula que sobretot el més important és la interpretació dels actors, de Kirsten Scott Thomas i d'Emmanuel Segner, entre d'altres, i una atmosfera emocional, amb uns personatges molt ben portats. Drama molt bo, ja dic.
Doncs En la casa, un drama francès d'en La Maison, i també Buscando a Amy, les primeres estrenes cinematogràfiques de la cartellera. Anem a la tercera, Montse, Fènix 11-23.
Doncs sí, és una pel·lícula que està basada en un fet real, està basada en l'Eric Beltran, que era un nen de 14 anys, no sé si us en recordeu, que va crear una web que estava inspirada en Harry Potter i l'Ordre del Fènix amb una finalitat de defensar la llengua catalana i la independència de Catalunya. Llavors l'Eric va enviar un correu electrònic a una cadena de supermercats per demanar que els productes s'etiquetessin en català, i una nit 30 guàrdies civils de la Brigada Antiterrorista de Madrid doncs van arribar a casa seva i el van acusar de terrorisme informàtic. És un tema que va sortir molt als mitjans de comunicació, també es va parlar al Congrés, bueno, molt polèmic doncs per tot el tema que hi ha de fons.
Basada i ara, en un fet real. Doncs.
Basada en un fet real, i el propi Eric ho va escriure en un llibre que es deia Eric i l'exèrcit del Fènix, que es va adaptar al teatre, i ara ens arriba la seva versió cinematogràfica demà del Joel Joan, que recordem que també és un director que està molt compromís amb el tema de la independència de Catalunya, i també no només està el Joel Joan, sinó el Sergi Lara.
Ens la recomanes com a pel·lícula històrica o com a pel·lícula...
És una pel·lícula interessant per conèixer el que va passar. És veritat que algun cop pot caure una mica en el pamflet. És també en funció de la sensibilitat que té l'espectador vers el tema, perquè a algú li pot semblar que... Pues que està molt polititzada, altres que no, però jo crec que és una pel·lícula que sobretot mostra el drama que va passar a aquesta família quan de sobte arriben a la policia antiterrorista a casa teva, no? I sobretot vol tractar, més que el tema pues, polític que hi ha de fons, doncs, el que li va passar a aquesta família. I dir, per acabar, doncs, que és una pel·lícula que de moment només es distribuirà a Catalunya, a Madrid i Mallorca. I Joel Joan va dir que estan a l'espera de a veure si es pot estrenar també a ciutats tan importants com Bilbao i València.
Doncs veurem si s'estrena allà. En qualsevol cas, arriba aquesta pel·lícula històrica de contingut polític sobre la independència de Catalunya el dia que comença la campanya electoral.
Ja, és curiós, i és casualitat, perquè diu que no ho
no estava preparat.
No estava preparat, ha sigut casualitat, el destí.
Quines casualitats.
El cinema no entra en política, normalment, pel que, com a cinema, després els continguts és una altra cosa,
exacte,
clar, evidentment. Reality, Carles, també ens arriba una comèdia italiana,
sí,
Reality.
Sí, és la nova pel·lícula de Matteo Garrone, directoràs, que l'any 2008 va adaptar al cinema un material tan compromès com Gomorra, de Roberto Saviano, i que ara torna a una pel·lícula que també ha guanyat molts premis. Avui estem una setmana de premis, de pel·lícules que s'han endut guardons. Reality es va endur el gran premi del jurat a Cannes, i ja es veurà què passa a Sevilla, que tot just acaba demà dissabte, dia en què es donarà a conèixer el palmarès. Reality, per cert, està protagonitzada per Anillo Arena, que és un pres real.
Diga.
Papá, ven aquí, que están haciendo las pruebas de Gran Hermano.
Papá no puede, hija mía, tengo que trabajar mi vida, si no...
¡Mari! La llamada no está, la llamada sí está, la llamada está allí, ya está a punto de llegar, ya está.
Venga, que este es el último café antes de ser famoso campeón.
Escúchame, el programa está empezando, pero no han dado señales de vida, ni me han llamado, ni nada.
El programa empieza, no te preocupes, tú tranquilo, si les has gustado, te llamarán.
¿Quieres volver a tu ser? Está todo en tu cabeza, ¿no ves la que estás liando? ¡Despierta
ya! Yo no tengo que volver a nada, ¿me oyes?
Recomanable, doncs, Reality.
Sí, 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 perquè s'ha dit que el pres és real i aquest pres recull l'extensa tradició d'actors tragicòmics italians des de Toto a Vittorio Gassman. Ja dic que és una pel·lícula que està molt bé, la millor diria que En la casa, però aquesta, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do...
Home, i està bé perquè tracta també una mica el tema de la telebasura, que és un tema que des de l'associació, no sé, consumidors de mitjans audiovisuals, és a dir, del TAC, doncs estem molt compromesos amb això, i és un tema que ens interessa, per això també és una pel·lícula, no, Carles, que recomanem.
En efecte, doncs molt bé. En efecte, temes molt interessants.
Avui hem recomanat de la cartellera entre les estrenes Buscando a Amy, En la casa, Fènix 11-23 i Reality també s'estrenen Todo es Silencio, la nova pel·lícula de José Luis Cuerda, Campanilla, El secreto de las hadas, Drácula 3D i Los amos del barrio. Volies comentar algunes notícies breument?
Sí,
també,
molt breument.
Carles.
I és que segurament potser tenim una seqüela de Casablanca. És a dir, posem les mans al cap...
Ui, després... però no arribarà al nivell.
No, segur que no. I després un altre tema, que és que les productores del Hobbit han demanat a The Asylum per The Age of Hobbits, una pel·lícula que, amb molt baix pressupost, que sortirà 3 dies abans de l'estrena del Hobbit, i les productores l'han demandat perquè això no pot ser, perquè això és un plagi.
Mm-hmm. Doncs molt bé, anem ja a cinema i televisió, en aquesta secció que compartim cada divendres amb l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Comencem explicant que els Ondes premien tres grans homes de televisió i de ràdio, dos de televisió i un de ràdio, Jordi Hurtado, Alfonso Arús i Luis del Olmo.
Doncs sí, doncs, el dimecres van sortir els guanyadors dels Premis Ondes, uns premis de televisió, també de ràdio i a vegades també inclou cinema i, bueno, i publicitat. En aquest cas ens centrem en els de televisió, hem de dir que el millor programa d'entreteniments pues, l'ha guanyat La Voz de Telecinco, quasi estava cantat perquè ha sigut el programa revelació d'aquesta temporada, és a dir, amb shares quasi com Operació en Triunfo i a més ara pensem que hi ha molts més canals. També, bueno, Jordi Hurtado, per saber-hi ganar millor presentador, crec que ja feia temps que li havien d'haver donat, no?, perquè ja és un mític de la petita pantalla del nostre
mor
país.
Mai. A més, segueix igual. El...
Segueix igual.
Sí, sí. Molt poquetes variacions.
L'altre dia vaig veure fotos a Google, que buscava una foto seva per posar-ho a la pàgina web, i és curiós perquè et sortia l'any no sé què i actualitat, i veies exactament igual, canviaven les ulleres i ja està.
Un... A més, ell tampoc envelleix, jo no sé què fa pel matí, si es posa formol o què passa, però no envelleix.
Té el secret de l'eternitat, no? El millor presentador és l'Anna Igartiburu. Jo, sincerament, he de dir que crec que no és una bona presentadora. És una cara bonica, que sap somriure, però que, no sé, a més ha demostrat ara més gente que no sap conduir un programa quan té més entitat, que quan hi ha alguna cosa més que passar uns vídeos.
Vaja, tu no li hauries donat.
Jo no li hauries donat. És veritat que és una cara que, bueno, a la gent li enganxa, sobretot, suposo, gent gran, però crec que no d'això. Ficció estrangera tenim Downton Abbey, d'Antena 3, crec que és una gran sèrie, la pena és que l'estan premiant ara que ja estem com a la tercera temporada, quan el boom va ser, quan es va estrenar l'any passat o fa dos anys, va, doncs potser arriba una mica tard. Isabel, ficció espanyola, aquesta sí que és veritat que estava encantat que guanyaria, perquè és una bona sèrie històrica, que intenta imitar una mica els Tudor i que a vegades doncs, no pot ser, no és realment fidel a la història, però entenc que es pugui donar aquest premi.
Insisteix molt en lo visceral, no?
Exacte. Mm.
Els Premis Onda són molt amplis, en ràdio, publicitat, en ràdio i televisió, Premis Ondes Internacionals, Ondes Iberoamericà... Suposo que la gala és a finals d'aquest mes,
sí,
no?
Sí, és el dia 29 al Liceu, és una gala que estarà conduïda per la Gemma Nierga.
Molt bé. Encara un últim apunt. TV3 emetrà el debat electoral entre els 7 candidats que tenen representació parlamentària en aquestes eleccions el diumenge 18 de novembre, és a dir, d'aquí 9 dies.
Doncs sí, a diferència de 8TV, TV3 oferirà un debat entre tots els candidats a la presidència dels grups amb representació al Parlament. Serà el diumenge, com bé has dit, 18 de novembre, una setmana abans dels comicis. Estarà conduït per Ramon Pellicer i es podrà seguir al 324, Catalunya Ràdio i també pel portal 324.cat.
Doncs un servei públic, aquest debat, que també pot ajudar molts electors a decidir el vot o, en tot cas, a contrastar programes.
Exacte.
Gràcies, Montse Bros i Carles Martínez. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Ara de seguida parlarem d'un concert benèfic, Veus per l'Esperança.
Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Marina Rossell canta Mostaquí, un disc excepcional.
Aquest divendres, concert de presentació a Figueres, al Teatre La Cate de Figueres. No t'ho perdis. Marina Rossell canta Mostaquí. Aquest divendres a Figueres. Pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats,
de camps que acaricia el sol. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui a l'informatiu hem destacat que aquest vespre a les 9 a la Basílica del Pi de Barcelona hi ha un interessant concert de música d'inspiració cristiana, la presentació del CD Veus per una nova evangelització amb Xavier Morlans, la germana Glenda, Toni Torrelles i altres que s'han unit en aquest CD. Ja sabeu que podeu anar a aquest concert al Pi avui, però ara parlem d'un altre concert molt interessant que també té el nom de Veus, però en aquest cas Veus per l'esperança en la lluita contra el càncer. Amb aquest títol es farà un concert benèfic diumenge a l'Auditori amb artistes com ara Montserrat Caballé, Montserrat Martí, Jaume Aragall o Joan Pons. En la investigació de la lluita contra el càncer estan implicades moltes persones, per exemple, Pere Gascón, cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Tenim només dos minuts, però ens agradarà que ens comenti una mica l'esperit d'aquest concert. Doctor Pere Gascón, bon dia.
Sí, bon dia. Mira, gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar amb vosaltres. És un concert que surt una mica espontàniament. Un fill d'un malalt meu que està curat del càncer, molt generós, doncs és agent operístic, i quan em va sentir mi comentar les retallades que ens venen en recerca, més del 50%, quan ja era el penúltim país d'Europa amb financiació, doncs ens vam tirar a la piscina, ell i jo, i ho hem muntat, i estic molt emocionat realment per la qualitat de la gent que ha vingut. Podríem tindre un concert de 24 hores de la quantitat de cantants de primera línia que s'han ofert, i com has dit tu, hi ha Jaume Regà, Joan Pons, la filla Montserrat Caballé. El problema que la Montserrat no podrà vindre perquè no perquè no vulgui, sinó perquè els metges té que tindre el braç totalment immobilitzat.
Certament, sí.
S'ha de trencar. Però tenim 14 cantants d'òpera de primera línia i 3 pianistes, que un d'ells, el Besses, ens fa una peça només pel concert dedicat a la lluita contra la càncer. Molt emocionant. I imagino que és que ens venen 3 d'Itàlia, un d'Alemanya, un de Geòrgia i un que està cantant el Pata Bozzolazze, que és un baix increïble, està tocant Rigoletto a València, agafa el tren, ve a cantar i se'n torna a València. Això és, ho val tot. És
I tant,
dir,
i tant.
La humanitat de la gent amb aquestes coses, jo estic realment molt emocionat de la resposta de la gent i sobretot dels cantants i els músics, no?
L'equip de recerca del Clínic pretén promoure i coordinar l'atenció integral als malalts amb la prevenció, el diagnòstic i el tractament. No hi ha temps per més, però li agraïm molt al doctor Pere Gascón que ens hagi acompanyat aquests minuts per recomanar aquest concert, on suposo que els canals habituals de reserva d'entrades i el mateix auditori estan disponibles per als qui vulguin anar i fer aquesta ajuda que pot ser decisiva en la lluita contra el càncer. Moltes gràcies, doctor Pere Gascón. No,
a vosaltres, eh? Diumenge al 7.
Diumenge a les 7 de la tarda a l'auditori. Diumenge a les 7 a l'auditori. Bon dia.
Moltes gràcies. Adéu.
Adéu-siau. Avui, 9 de novembre, com hem dit al principi del programa, és la festa de la dedicació de la Basílica de Sant Joan del Laterà, la Catedral de Roma, la primada de l'Església Catòlica, una festa important per a l'Església. També és el Sant Crist de Balaguer. Des d'aquí saludem els oients de la Noguera i de Balaguer i molts devots que s'acostaran avui al Sant Crist de Balaguer. I també és la Mare de Déu de l'Almudena, la patrona de Madrid. En aquest cas, també els devots de la Mare de Déu estan de festa. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat des de les 8 amb vosaltres, el Ferran Capdevila, el Toni Huguet, el Gerard Carrion i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana, fins dilluns.
Ràdio Estel.